COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida en aquest divendres 26 d'abril del 2024. Ara estem a la redacció del diari La Mañana, que juntament amb COPE Lleida organitzem el primer debat polític de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper diumenge 12 de maig. És un plaer tenir aquí als i a les caps de llista la demarcació de Lleida dels partits polítics que van obtenir representació a les darreres eleccions catalanes. Avui tenim una oportunitat única per escoltar les propostes dels candidats i les candidates que aspiren a representar Lleida al Parlament català. Durant els propers 90 minuts, com si fos un partit de futbol, debatrem sobre temes clau que afecten el nostre dia a dia. Aigua, infraestructures, model comercial... Ja saps, aquests temes que ens interessen. Aquestes eleccions són crucials per definir el futur de Catalunya en una època de forts canvis i és fonamental que estiguem ben informats per prendre una decisió conscient i responsable a les urnes. Els candidats i les candidates han vingut preparats per presentar les seves visions, debatre amb respecte i educació les seves propostes i respondre a preguntes. Aquest, avui, aquí, és un espai de diàleg obert i respectuós on cada persona tindrà l'oportunitat de compartir la seva visió per Lleida i explicar com pretén abordar els reptes que ens esperen. El debat el dividirem en 5 blocs i al final de tot deixarem un minut perquè cadascú pugui demanar el vot. A cada bloc, cada persona disposarà d'un minut per exposar la visió del seu partit, del tema concret, i després d'aquestes primeres exposicions obrirem el debat. On no controlaré el temps d'intervenció ni quantes vegades intervé cada persona, però sí que insisteixo, haurà de ser concret i breu per poder fer més d'una rèplica. Al debat d'avui ens acompanyen Rafael Villafranca per Vox. Rafael, què tal?
Sí, hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
El Bernat Lavaquiol de la CUP.
Bon dia, Ricard.
Bon dia, Bernat, gràcies per estar amb nosaltres. L'Òscar Ordeig del PSC. Òscar, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Gràcies també. Marta Vilalta, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per acompanyar-nos. I la Janine Abella, de Junts més Puigdemont. Janine, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Així doncs, sense més preàmbuls, donem inici al debat electoral a Lleida. Espero que aquest debat sigui enriquidor per a tothom i ens ajudi a entendre millor les opcions que tenim davant nostre. Gràcies per la vostra atenció i comencem aquest primer debat amb un primer bloc que... Per desgràcia, és un tema en el que ja fa temps que veiem que tenim un problema, però que al final ens ha enganxat, ens ha atropellat. Fa dos estius ens vam adonar que els pantans començaven a baixar de forma vertiginosa. Rialp es va quedar al 7% i la pluja no arribava. De fet, va tardar a fer-ho. Els regants del Canal d'Urgell no van poder regar el cereal l'any passat i els arbres també van patir de valent. Aquest escenari, que ara tot just es comença a revertir, ha plantejat com n'és d'important la gestió de l'aigua i la modernització de recs. A cada bloc hi ha un redactor o una redactora del diari La Mañana que ens ha formulat una pregunta, que jo us la poso també sobre la taula, per si voleu respondre directament la pregunta o parlar del bloc. És el bloc de la sequera. El Sergi Martí, redactor en cap de Comarques del diari La Mañana, planteja la següent pregunta. Per què no s'han posat sobre la taula els diners que fan falta per modernitzar el canal d'Urgell? Bé, posat sobre la taula el tema, recordeu que fem ara una primera ronda amb un minut per cada candidat o candidata. Hem fet un sorteig a l'inici del debat i el primer bloc ens l'exposarà la primera, la Marta Vilalta d'Esquerra, i seguirem amb la Janine, el Rafael, el Bernat i l'Òscar. I després ja anirem movent la persona que comença, però seguint sempre aquest mateix ordre. Per tant, Marta, tens el teu minut.
Molt bé, moltes gràcies. Efectivament, el tema de la sequera, de la gestió de l'aigua, és un repte de país, pràcticament ara podríem dir, no?, el tema més important que ens ocupa. També està vinculat al canvi climàtic i, per tant, no és allò que ha vingut només, és una qüestió puntual, sinó que ha vingut per quedar-se i per això hi hem de treballar. De fet, no és que hi hàgim de treballar ara, és que ja s'està treballant i s'està abordant el repte de la sequera des de fa molt temps. Mireu, el Pla Especial de Sequera de Catalunya, del nostre país, està aprovat des del 2020. Per tant, Hi ha hagut planificació, hi ha hagut anticipació. Es va començar a implementar aquest pla especial de la sequera l'any 2021, quan les reserves dels pantans en aquell moment estaven al 70%. I en aquell moment es van començar a implementar mesures per intentar mitigar aquesta arribada de la sequera, aquests efectes, no?, que potser ara hem vist en els últims temps. Però en aquell moment ja es va començar a activar. Què vol dir o què és el que hi ha hagut en tot aquest temps? Doncs ajudes als sectors més afectats, i aquí, per exemple, podem parlar d'ajudes als pagesos, en tindrem temps de parlar, pactades en la taula agrària, i també tot d'ajudes al món local per fer obres, més de 190 milions d'euros per tal de fer aquelles obres per intentar no perdre aigua, les canonades, els dipòsits, etc etc. Després seguim.
Gràcies, Marta. Janina Bella.
Sí, bueno, podem parlar de passat, present i futur. El canvi climàtic ens ha ensenyat que potser tota la previsió que teníem en un passat, doncs ara mateix no és la fórmula que ens permeti avançar. La sequera ens l'hem trobat, hem de parlar de present, de les solucions més immediates que podem plantejar. El primer que s'ha de fer, avui fa tot just un any que van deixar de regar els pagesos del Canal d'Urgell, dir que aquests 90 milions d'euros que es van perdre, si no se'n van perdre més, també va ser gràcies a la solidaritat entre pagesos i ramaders de l'Urgell, i el primer que cal fer, doncs, és pagar aquestes ajudes que a dia d'avui, després d'un any, encara no han arribat. També accelerar les infraestructures, hem d'invertir en les desaladores, en regeneració d'aigua, ajudes també als ajuntaments. Hi ha molta, el que hem d'intentar és que no es perdi ni un litre d'aigua. Les xarxes estan molt, molt envellides a nivell local, per tant, fer ajudes al món local perquè puguin accelerar aquestes infraestructures, i després parlar de futur. Hem de preparar-nos perquè, tot i que ara plogui, el que no hem de fer és descuidar-nos de la sequera. N'hem tingut una de molt dura, però malauradament el canvi climàtic ens diu que no ens quedarem aquí.
Gràcies, Janine. El torn del Rafael de Vox.
Sí, hola, bon dia. A veure, tras la sequía que afectó a Cataluña en el año 2008, hubo la gran oportunidad de adoptar medidas de organización y de preparar las infraestructuras necesarias para tener la suficiente reserva de agua. Si bien no se hizo absolutamente nada en esto, se perdieron dos años magníficos, y lo cual quedó en que, gracias a las lluvias venidas en el momento oportuno, todo este proyecto quedará en un cajón desastre. Entendemos nosotros que esta sequía que actualmente se ha sufrido también recientemente no se debe al cambio climático, es una de las excusas fundamentales que se utiliza al respecto, porque entendemos que hay agua suficiente en España y particularmente en Cataluña y en la provincia de Lérida para regar y para mantener la suficiente planificación en torno a la adecuada sostenibilidad del tema del parque hidráulico. Hay que indicar que, no obstante, ni el socialismo ni el separatismo, y esta es la causa y la consecuencia de esta crisis, han planificado ni ejecutado adecuadamente el tema de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo que el agua pueda llegar a todos los rincones de España. Empezando, por ejemplo, por el trasvase del Ebro, que vierte todos los años millones de litros al mar sin aprovechar. La gran imagen incluso de la negligencia sufrida ha sido, por ejemplo, la pérdida del agua en la tubería de Badalona, que ha llegado a perder 180.000 litros diarios, que sería durante 15 años, que sería el equivalente a omplir la Sagrada Familia dues vegades.
Gràcies, Rafael. El torn del Bernat.
Sorprèn el negacionisme climàtic de la dreta o dreta extrema. Nosaltres apostem, ens preguntaves per la modernització del Canal d'Urgell, nosaltres apostem per fer una modernització del Canal d'Urgell, que s'ha de fer una modernització del rec de la petita i mitjana pagesia, i s'ha d'assumir pagant-la per part de l'administració. No pot ser que cap petit pagès es vegi endeutat i faci fallida perquè no pot pagar el rec. Nosaltres creiem que fa falta adaptar la pagesia al canvi climàtic, fa falta un canvi de model de la pagesia que no deixi cap pagès enrere, i això passa per diverses mesures. Una distribuïdora pública, ara mateix la petita pagesia pateix perquè les distribuïdores les estan escanyant. Aleshores, nosaltres proposem que des de la Generalitat es cregui amb la pagesia i es faci una distribuïdora pública, que es faci un banc de terres real, que usi el tanteig i retracte per després poder dirigir aquestes terres a la població jove que es vol incorporar a la pagesia. Ja ho hem dit, tercera mesura, pagar amb diners públics la modernització del rec de la petita i mitjana pagesia, i no em vull descuidar la burocràcia, que ha de ser, la legislació i la normativa ha de ser diferenciada. No pot tenir la mateixa normativa un petit pagès, un petit ramader, que l'agroindústria, que Àrea de Guissona o que Vallcompanys. Per això entenem que hi ha d'haver una normativa adaptada a la realitat de la pagesia.
Gràcies, Bernat. El torn de l'Òscar Ordeig, del PSC.
Sí, bon dia, Ricard, gràcies. En primer lloc, a totes les persones que ens estan escoltant, que al final és a qui ens dirigim. Jo diré el que ens estan dient els regants, els agricultors, i els que ens estan dient les empreses també, que s'han vist afectats per les restriccions de l'aigua. I s'han vist afectats per una mala gestió dels últims 10 anys. Anem 10 anys de retard amb aspectes essencials, amb infraestructures estratègiques, i avui direm que tots apostem pel Canal d'Urgell per millorar la gestió del cicle de l'aigua, però la veritat és que no s'ha fet. Per tant, el primer que hem de preguntar als ciutadans és si no s'ha fet fins ara, si no s'ha fet els darrers 10 anys, què fa pensar que es compliran les promeses que es faran en aquest debat. Per tant, la crisi climàtica, la importància del sector agroalimentari i la importància del sector agroalimentari per Lleida fa que la gestió de l'aigua, la modernització del regadiu sigui de vital importància. Cada gota compta i ens estem quedant enrere, ens estem quedant a la cua amb modernització de zones de reg. Per tant, hi ha altres comunitats que han avançat molt més ràpid, regeneració, dessaladores, regadius. Fa anys i anys que sabem que s'ha d'avançar en aquesta línia. Nosaltres ens comprometem a impulsar un acord que no es pot fer de cap altra manera amb els regants, amb l'Estat i amb la Generalitat, per tal de començar aquesta modernització del reg del Canal d'Urgell i també d'altres regadius de Catalunya que s'han de fer, per tal de que tota la superfície de reg de Catalunya ha d'estar modernitzada en un període de temps raonable.
Gràcies, Òscar. Teniu torn obert.
Sí, com que han quedat moltes coses per dir, perquè el tema doncs s'ho val, només remarcar que hi ha hagut 168 milions d'euros per als pagesos per les ajudes per combatre justament la sequera. La major part s'han pagat. Els que queden per pagar es pagaran. Hi ha un calendari de pagaments pactat en el marc de la taula agrària, per tant, consens amb el sector, es pagaran en els propers mesos, maig, juny i juliol, que són les que falten. Per cert, quan van deixar de poder regar els pagesos d'aquí les nostres terres afectats al Canal d'Urgell és perquè la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, va decidir tallar l'aigua d'un dia per l'altre, a diferència d'aquest exercici de planificació que estàvem abans doncs, destacant, que s'havia fet des de la Generalitat i des de l'ACA en altres zones. Què més? Modernització del canal d'Urgell, dels canals en general, específicament del canal d'Urgell. Efectivament, i això només es pot fer amb un acord, i això és el que ja fa molt temps que s'està treballant. La Generalitat té els diners a disposició per quan aquest acord arribi, un acord que ha de ser evidentment amb tots els regants, el 70% l'ha d'afrontar les administracions, i aquí l'Estat ha de fer la seva part, l'Estat ha de fer la seva part, i a partir d'aquí hi ha d'haver un acord també per poder ajudar aquest 30% que s'haurà de costejar per part dels regants, efectivament amb ajudes, amb crèdits a llarg termini, etc, perquè sabem que és un esforç molt rellevant, però que és necessari fer-ho com s'ha fet amb el Canal de Pinyana o com s'ha fet amb altres zones del nostre país.
Janine.
Sí, bé, jo penso que si es diuen ajudes als pagesos que es van quedar sense poder regar, que van perdre aquestes collites, no els hi podem dir que estem esperant un calendari, perquè justament si es diuen ajudes és perquè no poden esperar i perquè el que hem d'evitar és que no plegui, és que plegui cap pagès. També s'ha parlat de que anem 10 anys tard, que no s'ha invertit. Bé, si ens centrem en el tema de l'ACA, vull dir, ens vam trobar un deute que s'havia d'aixugar a dia d'avui i vam deixar 500 milions de romanent, però el cert és que hi va haver un tripartit doncs, que va endeutar l'ACA un 200%. Centrar-nos en el Canal d'Urgell i molt breument. S'ha de fer una aposta de país. Començar, si pot ser demà, i no parar fins que aquestes 66.000 hectàrees estiguin modernitzades i, sobretot, que els pagesos ho puguin pagar. Ara mateix el cost de modernitzar una hectàrea al Canal d'Urgell a costa del pagès són 10.000 euros. Hem de mirar de que sigui menys perquè tothom hi pugui participar.
Rafael.
Sí, bueno, en referent al tema de l'aigua, hem de destacar dues qüestions. La conca de l'Ebre supera el 70% de l'aigua embalsada i mentre que Catalunya està a la cua d'Espanya amb el 18% de la capacitat d'aquesta aigua. Això implica que ni les famílies ni el camp poden quedar sense aigua ni seguir patint els talls de la incapacitat del govern de la Generalitat. Respecte al tema, s'ha de assenyalar també que el camp està patint la incapacitat tant del govern central com del govern regional, que no pot gestionar, que no està gestionant de forma adequada aquest problema. S'ha de destacar que la llei d'aigües té un magnífic preàmbul que comença dient que l'aigua és un bien natural escaso, indispensable per a la vida i per la major part de les activitats humanes. I a continuació es diu que bien per la naturaleza fluida i fugitiva de l'aigua o bien per su ubicación se comprende que se haya puesto en tela de juicio que las aguas puedan ser objeto de propiedad por ser un elemento esencialmente dinámico y relativamente inaprensible. ¿Qué volía eso? Eso volía simplemente la necesidad de hacer una explotación racional y adecuada de l'aigua, evitar les pèrdues de l'aigua que van cap al mar i que no es poden recollir per la falta de conques adequades. I això, la conseqüència de tot això és que el camp està totalment exclòs de la capacitat d'utilitzar i aprofitar aquests aprofitaments. Al respecte s'ha d'assenyalar la desastrosa PAC i el resta de les polítiques verds que imposa la política globalista de l'Agenda 2030, a la qual Vox s'ha posat al respecte. Això implica, com ha sortit recentment amb una notícia al diari El Segre, que els agricultors cada vegada minven la seva capacitat econòmica i molts estan plegant en l'explotació, sobretot els petits agricultors, de les seves explotacions particulars. Hem d'assenyalar que gràcies a Vox en Aragó s'han destinat 130 milions d'euros per a pal·liar els efectes de la sequia. I con relació a les infraestructures necessàries, no solament falten aquests embalsis i preses adequats, sinó que hem d'assenyalar que les desaladores que tant se mencionen al respecte són parxes i su coste, además, resulta muy elevado y poco y por lo tanto antieconómico.
Óscar. Bueno, en primer lloc, jo crec que hem de ser seriosos i ponderats, perquè jo crec que coses que s'han fet bé del govern, en diré una. Canal de Pinyana, modernització del canal de Pinyana. Molt bé els regants, que aporten una part molt important, molt bé el govern de la Generalitat. Ara, què s'ha fet molt malament? Pues s'ha fet molt malament el canal d'Urgell, no s'ha invertit perquè jo crec que no se sap la importància que té, o no se sap com abordar aquesta inversió important, o perquè no s'ha negociat amb el govern de l'Estat i amb els regants. No s'ha fet bé la gestió de l'ACA. L'ACA no entén el nostre territori, no entén què vol dir una correcta gestió de les lleres. L'ACA és més un problema que una virtut. No s'ha explicat per què es passa el canal principal del Segarra-Garrigues, una cosa que ha passat de puntetes a ATL. Potser que calia crear una societat més territorial i amb clau de Lleida, que és el que ens afecta. Per tant, ens hauríem d'explicar aviam què es vol fer amb la gestió del canal principal. Malament amb la gestió de les ajudes. Hi ha gent que encara no ha cobrat les ajudes de les gelades, dels incendis, i a més la sequera, sempre diem que arribaran a tothom i resulta que la lletra petita, resulta que la burocràcia, això que ens queixem tant, resulta que fa que sigui també molt difícil de que alguns els hi arribi. I molt malament també les restriccions de l'aigua. Qui va ser el sector més afectat en les restriccions de l'aigua per la sequera? Ailes, Secret, ja ho sabíem, els regants, el que menys culpa té, el que produeix aliments, i els ramaders. Digues. I llavors jo crec que aquí també hi ha una falta de suport al sector, i per últim, jo crec que ens hem de posar al cap que modernització és professionalització, relleu generacional, i és competitivitat de l'economia en general i del nostre territori en particular.
Bernat?
Sí, a mi em sorprèn que el bloc de la patronal, PSC, Junts i lamentablement també sembla que Esquerra en cap moment diferencien petita i mitjana pagesia del monstre de l'agroindústria, d'aquesta producció massiva de ports que fem per exportar amb un 85% a l'estranger, per exportar aigua i quedar-nos als purins. Cal modernitzar el rec, però cal sobretot fer un canvi de model de la pagesia sense deixar cap pagès enrere, que la pagesia pugui ser el responsable de produir aliment de qualitat per tota la població i també d'articular el territori. I parlant de sequera, hem de parlar de planificació. Actualment, la planificació de l'aigua i del sector productiu l'està fent Foment del Treball, i això no pot ser. No pot ser que mitja hora abans d'arribar a un acord amb el PSC per aprovar uns pressupostos es firmi la renovació del Hard Rock, o que portin anys entestats en fer uns Jocs Olímpics, o que es fiquen desaladores a davant dels nuclis turístics per assegurar l'aigua al turisme. Qui s'està planificant per deixar a sectors de la població i pagesia sense aigua i destinar-la al turisme i a sectors que no són essencials ni són productius per nosaltres.
Alguna apreciació
sí.
més?
Marta,
no.
Sí.
No, perquè es parla molt, no, de recursos, d'ajudes, d'inversions que efectivament hi han de ser. Vull recordar que es van tombar fa unes setmanes, uns pocs mesos, els millors pressupostos de la història del nostre país a Catalunya, que justament incrementaven en centenars de milions les ajudes també al món de l'agricultura, al sector primari, que també abordaven i incloïen inversions en l'àmbit dels canals, de la modernització del canal. Per tant, jo també vull recordar que hi ha grups parlamentaris presents en aquesta taula que van votar no a uns pressupostos que haurien significat un salt qualitatiu. Segona cosa, modernització dels regadius, n'hem parlat molt, és el gran tema i estem efectivament compromesos. La Generalitat té els projectes ja preparats per la modernització de les primeres 10.000 hectàrees, per tant, la feina està feta, cal aquest gran acord de consens. Estem parlant de la segona gran revolució al nostre territori. La primera va ser la construcció del Canal d'Urgell, la segona és aquesta modernització perquè permetrà fer aquest salt qualitatiu. I tercera cosa, parlem ara de moltes inversions que s'estan fent, sobretot en regeneradores, potabilitzadores, desalinitzadores o depuradores. Justament s'han de fer ara mesures estructurals per no tornar-nos a trobar mai més amb una sequera com la que estem patint, perquè durant els últims 10 anys no s'han fet, perquè l'ACA, quan les gestionaven altres doncs, que no som els que la gestionem ara, doncs no van fer totes les obres que calia fer.
Janine.
Sí, jo no voldria acabar d'aquest bloc, després parlarem de pressupostos, però no voldria acabar aquest bloc perquè avui tots defensarem la pagesia, però no sempre ha estat així. El que no hem de fer és criminalitzar la pagesia i hem de tenir molt clar que els nostres pagesos no gasten l'aigua, la utilitzen per produir aliments i ho hem de tenir sempre en compte perquè no sempre ha estat així.
Ya molt breu, Rafael y Bernat.
Sí, simplemente todo lo que se acaba de decir pues resulta infructuoso si no se aborda un gran proyecto que es el, por ejemplo, que ha defendido Vox, que es el único partido que ha defendido en Aragón el trasvase del Ebro y el Plan Nacional del Agua, que lleve el agua desde donde sobra hasta donde falte y se construyan a la vez embalses y pantanos suficientes.
Bernat.
Sí, parlem de pagesia, parlem d'aigua, l'aigua és un bé escàs i hem de decidir cap on va. Nosaltres, per exemple, a l'Ajuntament de la Seu vam portar una moció que hi ha el vostre diputat Jordi Fàbrega amb què demanàvem que es prioritzés l'aigua per la pagesia en lloc de pel turisme. Vam votar en contra, Junts va votar en contra i ens proposava fer una macropiscina d'ones a la Seu per aportar turisme de surf a la Seu. Això ens preocupa.
Bé, doncs, seguiríem parlant de sequera, però clar, hem de parlar de la resta de blocs i el temps ja sabeu que amb ràdio és escàs, per tant, jo crec que ha quedat clar la postura i les propostes de cada partit polític. Saltem ara al bloc 2, és el bloc d'infraestructures. La falta de rodalies penalitza les Terres de Ponent, s'han incrementat les freqüències de la línia de Manresa, però de la millora de la línia de les Borges encara no se'n sap res, mentre que l'alta velocitat els usuaris es queixen de la falta de freqüències d'Avant. D'altra banda, Balaguer continua reivindicant una autovia i l'aeroport d'Alguaire suma escoles de vol, però no fa cap pas per a l'exportació. Sergi Martí, redactor en cap de Comarques del diari La Mañana, planteja la següent pregunta. Si governen, faran l'autovia de Lleida-Balaguer o l'obra es continuarà amb un 2+1 optant pels tres carrils? Ja sabeu que estem parlant d'infraestructures. Aquest bloc l'obrirà la Janina Vella.
Sí, bé, en el cas de l'autovia de Balaguer, doncs, just abans de deixar el govern es va deixar licitat l'estudi per acabar aquesta autovia fins a Balaguer i la proposta que hem defensat des de Junts sempre ha estat un 2+2. L'estudi el tenia el govern damunt de la taula i, per tant, no entenem doncs, què ha passat entremig. Potser no ha estat una decisió prou valenta, no?, de que s'havia de triar entre un 2+1 o un 2+2 i aquí hi ha una contraposició. Per tant, nosaltres apostem pel 2+2 i apostem perquè aquesta infraestructura doncs, s'acabi com més aviat millor. Han parlat del tema de l'Avant. Nosaltres el que denunciem, no?, és que els usuaris de Lleida no pot ser que s'hagin d'aixecar a les 5 del matí per saber si podran agafar un Avant o tornar corrents cap a casa per anar a buscar el cotxe i arribar a lloc. Nosaltres demanem el traspàs de l'Avant. Creiem que va ser un èxit la línia Lleida-La Pobla, i també aquest increment de freqüències a la línia de Cervera. Van passar de 6 a 12. És una cosa que nosaltres vam deixar a punt i que el govern d'Esquerra Republicana, aquí sí que hem de reconèixer doncs, que ho ha dut endavant i hem de seguir avançant en aquesta línia.
Gràcies, Janine. Rafael.
Sí, bé, difícilment se pot fer efectiu el tema de l'autovia de Balaguer si abans no s'han plantejat altres qüestions que porten molts anys que sobre la falta de la manca d'infraestructures adequades. Així veiem, per exemple, que el gran problema de Lleida és la despoblació rural. Que como se ha ido viendo, falta una conexión adecuada referente a la Vall d'Aran. La carretera de la Vall d'Aran es una carretera que se hace lenta, el recorrido se hace lento y pesado, es una carretera con curvas, con muchos túneles y ahí sería necesario plantearse el tema de una autovía. no hay conexiones que, por tanto, que vertebren nuestro territorio, pero no solamente respecto a la Vall d'Aran, sino también respecto a la conexión con Tarragona y, en particularmente, respecto al puerto de Tarragona, que es el que fomentaría nuestro vínculo comercial y, por otro lado, también observamos que falta la adecuada vertebración de conexiones ferroviarias, que serían desde Alcarràs al Vall d'Aran y Urgel, que permitan que Lleida recupere la vida en el campo que está perdiendo. Evidentemente, una adecuada conexión de carreteras permite también una adecuada mejora de las actividades comerciales y empresariales.
Gràcies, Bernat. Perdó, Rafael, el torn del Bernat.
Gràcies. Nosaltres pensem que Lleida és molt més que una zona de pas entre Barcelona i Saragossa, que només pot servir per la logística. Vull dir, ha de ser tenir un model productiu fort, i això passa per tenir un model d'infraestructures que siguin xarxat, per exemple, calen millorar les carreteres de les Garrigues, de tot el aquest ponent rural, que si el volem viu ha de tenir feina estable i de qualitat, ha de tenir serveis públics, escoles, hospitals, residències per la gent gran, ha de tenir unes carreteres acceptables, ha de tenir transport públic, per exemple, per anar als habitants de Torrebeses, tenint el seu hospital de referència, Albatàrrec. De Torrebeses a Albatàrrec hi ha 15 minuts amb cotxe, amb autobús, amb el millor dels casos, hi ha 2 hores i quart. Això no pot ser, cal millorar la xarxa de bus, adaptar-la a la realitat, canviar rutes, augmentar freqüències, cal augmentar els serveis de trens, cal ampliar el tren, perquè això és el que dona vitalitat a un territori.
Gràcies, Bernat. Òscar Ordeig.
Bueno, en primer lloc, jo crec que hauríem de ser capaços tots plegats d'intentar anar a la una amb aquest territori que ocupa el 40% de la superfície de Catalunya, que no té res a veure la muntanya amb la plana de Lleida, i intentar, amb el 6% de la població, o anem a la una o no ens en sortirem. Infraestructures vol dir planificar, pensar bé el futur del nostre territori a llarg plaç, perquè des de que es preveuen fins que s'executen tarda molt de temps, i per tant jo proposo que els diputats de Lleida, Pirineu i Aran anem a la una amb aquells temes estratègics i intentem doncs, ajudar també a que això es desencalli. Per anar directe al gra, autovia Lleida-Balaguer 2+2, coincidim amb Junts, aquí 2+1, no sé què, al final, però que es faci i que es faci 2+2 per volum de trànsit i perquè és un eix molt important. Rodalies, un exemple. Fa 10 anys es va signar un conveni perquè s'establís Rodalies, Tarragona, Girona i Lleida. L'únic lloc on no es va posar en marxa és a Lleida. Per tant, cal Rodalies, i no només augmentant una freqüència, sinó que cal un replantejament de totes les línies de trens, horaris i mobilitat per carretera amb autobusos, també. Avant, s'augmentaran les freqüències, les places d'Avant, sobretot als moments crítics, que és del matí. Evidentment que es farà. Des que hi va haver una rebaixa del 50% dels preus, que hi ha hagut un augment molt gran d'usuaris, i per tant això s'ha de resoldre. I llavors, jo crec que una infraestructura molt important que no s'ha dit, l'eix pirinenc i els 260 milions d'euros dels pressupostos de l'Estat que s'han d'executar, definir què es farà i on es farà. Un altre element que per nosaltres hem proposat és una xarxa de camins per millorar carreteres també a zones de muntanya, com s'ha fet també amb algun pla pilot al Pallars i que cal avançar en aquesta línia.
Gràcies, Òscar. Marta Vilalta.
Necessitem ser un país en xarxa i estar ben connectats, i aquí tenim diversos exemples de coses que ja s'han fet ben fetes. Per exemple, en l'àmbit ferroviari, aquesta negociació pel traspàs de Rodalies, però també pel traspàs de Renfe a Catalunya a la Generalitat, és un guany de sobirania, és per poder fer un servei més digne, i ja s'ha concretat en aquestes millores de la línia de Lleida i Cervera, on s'ha incrementat doncs, les freqüències, i això ja ha produït que hi hagi un increment de més del 30% dels usuaris. Per tant, quan un servei és útil, la gent l'utilitza. També en transport públic, la integració tarifària del Pirineu i la Plana ha suposat una reducció del 89% dels preus per a molts usuaris, i això fa també doncs, que evidentment és una millora per la ciutadania, a part de la incorporació de la T-Jove o la T-16. I ara cal seguir exigències perquè l'avanç sigui un servei digne i no patim aquesta discriminació doncs, la gent de Lleida, i pel que fa a carreteres, doncs vull destacar aquest acord en el marc dels últims pressupostos generals de l'Estat, on es van arrencar 260 milions per part d'Esquerra Republicana amb la negociació per aquesta millora de l'eix pirinenc, la Nacional 260, a banda més carreteres, doncs està a punt de licitar-se l'eix de Comiols, ja s'ha fet tota la variant d'Artesa, hi ha un projecte doncs, que ha funcionat molt bé, que és els camins, la millora dels camins al Pallars Sobirà, un acord entre la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya que volem estendre a la resta de comarques, i l'autovia de Lleida-Balaguer, que efectivament és una necessitat, que està en aquest estudi 2+1, 2+2, el que s'ha de fer és amb consens territorial.
Gràcies, Marta. M'ha donat el torn al Bernat i la Janine.
Sí, gràcies. Aquí estem, al final diem tots un model enxarxat i diguem aquestes paraules, però després, clar, sorprèn que des d'Esquerra el que proposin és millorar la carretera de Comiols, vull dir, fer una inversió milionària per fer 5 minuts més ràpid el trajecte del Pallars a Barcelona, quan les connexions entre el Pirineu, entre ell mateix, estan molt malament, per fer el coll de Perves, vull dir, és lamentable. Amb la mateixa línia, una inversió multimilionària que estava impulsant al govern de la Generalitat per desdoblar la carretera C-16, una carretera per unir Barcelona amb la Cerdanya, una comarca que està saturada pel turisme, i una carretera C-16 que està buida durant la setmana i col·lapsada el divendres a la tarda sentit Puigcerdà i diumenge a la nit sentit Barcelona. És a dir, és un desdoblament per portar més turisme a una comarca saturada, i a nosaltres el que ens faria falta és carreteres ben enxarxades entre nosaltres. I parlant de macroinfraestructures o d'infraestructures, ens agradaria saber què en pensen els representants, pues, la Janine, l'Òscar, de la MAT i les macroplantes solars d'Alcarràs, què en pensen de les macrocentrals de biogàs de 60 metres d'alçada a la Sentiu i a 4 quilòmetres en línia recta a Linyola. Com són un conjunt d'infraestructures que hem de saber què en penseu d'això, perquè xafen el territori, xafen camps agrícoles i nosaltres pensem que no són necessaris i el que fan és generar despoblament.
Janine.
Sí, Comiols va 2 anys tard i és una de les portes d'entrada al Pirineu. I em sorprèn molt que un candidat de la Seu d'Urgell li sembli que una inversió com Comiols no és necessària. Una gran inversió no, són 180 milions d'euros i no es tracta d'estalviar 5 minuts, que també, si no dir-los als transportistes el que els costa pujar i baixar, a banda de que és una barrera psicològica. Per tant, que algú estigui en contra de millorar o de tenir un accés digne al Pirineu, em sembla, si més no, sorprenent. Dit això, integració tarifària, Pirineu, Lleida, molt bé. Ara hem de continuar avançant perquè el Pirineu tinguem integració tarifària amb tot Catalunya. I no podem deixar de parlar de les carreteres nacionals. La 240 de Borges a Lleida és l'únic tram d'autovia mediterrani-cantàbric que està pendent d'executar. La 230 i la 260, històricament abandonades, i són nexes de connexió entre el Pirineu. I sí, 260 milions d'euros que s'han aconseguit arrencar. Concretem ja quan i com farem aquesta obra?
Òscar, per al·lusions també, i després el Rafael.
Jo crec que el més important d'aquest debat sobre les infraestructures és, s'ha parlat un país en xarxa, jo crec que el problema que tenim és que no hi ha un model de país, no hi ha projecte de país en infraestructures, es parla molt, i en aquest i a les prioritats que hi ha en infraestructures, doncs pesa molt l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors no acabem de definir aquest model en xarxa, no només d'infraestructures, de serveis públics, d'indústria, d'oportunitats, de potenciar en cada territori allò que necessita. I per tant jo dic, hem de definir quines són les infraestructures vitals pel nostre territori, que és el més gran, amb un 6% del pressupost de la Generalitat, que és la població que ens toca, no. 40% del territori que tenim, potser tampoc, però jo crec que necessitem un major finançament de la Generalitat en les infraestructures de casa nostra. I les infraestructures no només són viàries, eh? En aquests moments podem estalviar molts desplaçaments per carretera, per tren, ja s'ha dit, però també en infraestructura tecnològica, eh? Cal que la fibra arribi a tot arreu, també és un tema que... A on hem de fer arribar la fibra? Té sentit fer arribar la fibra en una casa d'un sol habitant o hi ha tecnologies alternatives? La cobertura 5G, tot el dia estem traient pit de que la fibra arriba a tot arreu perquè arriba als grans nuclis, a les grans àrees metropolitanes, però també hem de veure, aviam, com arriba el progrés tecnològic a les explotacions agràries, com arriba a les cases aïllades, com arriba als pobles petits, com arriba arreu del Pirineu. Jo també trobo faltar, la Marta deia, fer-ho amb els ajuntaments. Home, doncs jo també trobo faltar un diàleg amb l'Estat, perquè l'Estat també aporti, desencallar també i posar-nos d'acord per allà on han de passar les grans infraestructures, també les energètiques, perquè no, clar, diu, renovables i no desencallar els permisos, doncs no és possible amb l'Estat, amb les diputacions, la Generalitat i els ajuntaments. Aquest ha de ser un projecte conjunt per portar el progrés i les infraestructures necessàries arreu del territori.
Rafael.
Sí, difícilmente se puede hablar de cumplir estos proyectos de infraestructuras cuando desde hace muchos años la Generalitat está dilapidando grandes cantidades de dinero en proyectos ideológicos y separatistas. Dicho esto, hemos de tener también presente que Cataluña es la región que más dinero destina al Estado a los presupuestos, pero el PSOE ha dejado sin ejecutar más del 60% de los mismos. Las infraestructuras que tenemos aquí en Cataluña son antiguas, mientras tanto la Generalitat de Esquerra ha dejado sin ejecutar más del 50% de las inversiones. referente al eje pirenaico que va desde la línea de Portbou hasta Sabiñánigo, que más o menos son unos 500 kilómetros, vamos a indicar que el mismo, ya solo falta leer lo que los comentarios de la prensa, es desastroso, insuficiente, está lleno de curvas, camiones que colapsan el tráfico y requiere, por lo tanto, una adecuada inversión y ponerlo en condiciones y en calidades, por ejemplo, como la que tiene el eje pirenaico de Navarra o lo que se observa de los diferentes accesos en el Pirineo aragonés.
No sé si algú més vol... Sí, Marta.
Per puntualitzar també alguna qüestió, perquè hem parlat, no, de tot el que ha d'invertir la Generalitat al nostre territori, tant la Plana com el Pirineu, que és evident. Recordo que teníem els pressupostos que més invertien per càpita també en el Pirineu, més del doble de la resta de gent, però també hem de parlar dels diners de l'Estat i de la inversió que no es fa i que quan es fa no arriba, doncs, a les nostres terres per part de l'Estat espanyol en els pressupostos generals de l'Estat. Inversió, doncs, en infraestructures també, en les competències que són encara de l'Estat, o que quan es pressuposten després, doncs, veiem aquestes execucions irrisòries que són, doncs, una vergonya i, per tant, volem ser exigents, evidentment, perquè això canviï la negociació per les inversions en la Nacional 260. A banda d'aquests 260 milions que són històrics per invertir, doncs, en aquesta carretera, que s'ha de millorar, evidentment, en molts trams, també es va pactar poder-ho fer a través d'un nou sistema, el sistema d'encomanes de gestió, que vol dir que l'Estat passa els diners a la Generalitat i és la Generalitat qui executa aquestes obres, perquè si sempre hem d'estar dependent de la bona voluntat o de què vagi bé, doncs a nivell de l'Estat ja hem vist com moltes vegades ha estat oblidat el nostre territori.
Janine.
Sí, quan nosaltres vam ser a govern vam fer una aposta ferma per fer arribar la fibra òptica a cada racó del país. Esquerra Republicana s'ha de reconèixer que ha continuat apostant i executant aquesta proposta, però justament el candidat del PSC, que és que ha tret aquest tema, doncs també em sorprèn una mica perquè justament la Generalitat ha anat avançant i l'única capital de comarca que fins ara no hi arriba bé la fibra òptica era el Pont de Suert. I per què? Perquè no s'hi podia arribar si no era per una carretera nacional. Ho hem intentat reivindicar, ho hem intentat desencallar i a dia d'avui segueix allà. I un comentari al tema dels pressupostos, i ho he dit sempre, i em sorprèn que avui a Lleida surti. A mi això de que són els pressupostos que més per càpita inverteixen, aquí em resulta molt sorprenent, perquè clar, sempre he dit que si ens mesurem per població no guanyarem mai, i si ens mesuréssim per territori segurament seríem el territori que més tindria inversió. Per tant, abandonem aquest concepte de mesurar-nos per persones i mirem en pro de l'equilibri territorial.
Ens queda un minut, per tant, sí, anem breu, Bernat sí. I Òscar.
Fibra òptica, treu un pit de fibra òptica, tenim un problema amb la fibra òptica. Està passant dues vegades. Una vegada pagada per l'administració per arribar als ajuntaments i després una altra vegada pagada per Telefònica per arribar als privats, que ells fan la línia subvencionada i després no donen servei als pobles perquè tenen tan pocs habitants que no els hi surt a compte. Hòstia, no la fem dues vegades, fem-la una, fem-la pública, fem una empresa de telecomunicacions pública, i amb això jo crec que amb Esquerra ens hi podem entendre.
Ho portem al programa, Bernat, per tant, estem d'acord. Sí, una operadora pública perquè en l'últim tram arriba des de l'entrada al poble fins a les cases, perquè les cases. Ho fem
i que competim amb Telefònica, que doncs assumim sobiranies. Això és fer independència, això és fer país.
Òscar.
Bé, jo diria que els ciutadans que ens estiguin escoltant que facin una valoració de quin ha sigut el problema amb infraestructures al govern de la Generalitat, de Junts i Esquerra, perquè també alguns ara diuen que això no ha anat bé, com si ells passessin per allà quan els últims 14 anys han tingut responsabilitats d'una manera o d'una altra. Diu, escolta, hi ha hagut un problema de gestió evident. Un problema de gestió evident. Aprovant pressupostos o no? Escolta, i el partit del PSC va aprovar els pressupostos del 23 i va donar suport als pressupostos del 24, que també s'ha de dir, hi havia diners també, pel canal d'Urgell hi havia diners, vale? No es va aprovar, i també hi havia per altres infraestructures, i també estem d'acord que no s'ha dit aquí l'acord del traspàs de Rodalies, que també molts dels temes que hem parlat aquí són els que s'haurien d'abordar. Per tant, és una bona notícia, sí, ara s'ha de gestionar, s'hi ha de creure, s'ha de negociar i s'ha d'executar inversió pública. I llavors allò de l'Estat fa, no fa, mira, coses, dues coses molt concretes. Els 260 milions d'euros de l'Eix Pirinenc venen diners de l'Estat amb una negociació amb Esquerra Republicana. Per tant, tot s'ha de dir i s'ha d'explicar, però aquests diners venen de l'Estat. O Canal d'Urgell, que abans ho han dit,
30,
les obres que s'estan fent en aquests moments al Canal d'Urgell, 35 milions d'euros que també venen de l'Estat. Per tant, moltes coses a millorar. Sí, nosaltres ens comprometem també a exigir-nos a la Generalitat, cosa que no fem gaire sovint, i exigir al govern de l'Estat amb allò que faci que sigui beneficiós pel nostre territori.
Gràcies, Òscar. Recordeu que estem oferint aquest primer debat de la campanya electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 12 de maig. Estem a la redacció del diari La Mañana. El que farem ara és nosaltres fer una pausa, ens atencem a la una, Agafem aire. La Pilar García Muñiz ens torna a explicar dades que ens interessen i després hi tornem encara amb més blocs. T'avanço el següent, model comercial, que també és un clàssica. Amb nosaltres avui, ja sabeu, el Rafael Vilafranca de Vox, Bernat Lavaquiol de la CUP, Òscar Ordeig del PSC, Marta Vilalta d'Esquerra i Janine Abella de Junts. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després hi tornem.
Ei! Quan val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucoche.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes 26 de abril, segundo día, por cierto, de reflexión de Pedro Sánchez. Lo que podemos constatar a esta hora es que todo sigue igual, que Sánchez sigue pensando, que la vida sigue y que hoy ha vuelto a salir el sol. Que Sánchez pase las horas meditando en su elección, pero el resto, más allá de la noticia, podemos seguir con nuestro día a día, sin necesidad de hacer esta meditación del presidente, el eje de nuestra vida. Están pasando más cosas que merecen un vistazo, como por ejemplo los datos del empleo, lo que para muchos representa sin duda el pan para comer. La encuesta de población activa, lo que dice, la que hemos conocido hoy, es que el paro ha subido al 12,2% y que hay 140.000 ocupados menos en los tres primeros meses del año. Es verdad que normalmente el primer trimestre del año nos deja siempre un bache en el empleo, pero es que este es más bien un socavón. Es el mayor repunte del paro desde el inicio de la pandemia. ¿Y a qué se debe? Pues principalmente a que enero, febrero y marzo no son los meses más adecuados para la creación de empleo, pero menos en un país si cabe que depende en gran medida del sector servicios. Por ejemplo, los tres primeros meses del año, el motor del turismo o de la hostelería suele estar bastante frío, pero es que además este año se está notando más, sobre todo porque otros sectores como la industria han perdido bastantes puestos de trabajo. Hoy no va a haber mensajes triunfalistas desde el gobierno, presumiendo de su gestión en el empleo, aunque hay algún dato en positivo. Por ejemplo, el desempleo juvenil, que ha bajado en 16.000 personas, tampoco para tirar cohetes. Lo malo es que sigue siendo uno de los graves problemas de nuestro sistema laboral. Uno de cada tres menores de 25 años está en paro. Casi el 28%. La media europea es del 14,9%. Estamos hablando de prácticamente la mitad y esto sí que da para una reflexión. Si para una persona joven puede resultar complicado meterse en el mercado laboral, imagínate qué puede pasar con perfiles laborales de mayores de 50 años, personas que tengan algún tipo de discapacidad o personas que se encuentren en riesgo de exclusión social, ¿no? Que estén de alguna manera en vulnerabilidad. En este ámbito resultan fundamentales proyectos de inserción que hacen ONGs, organizaciones sociales o la propia Iglesia. Georgina tiene 44 años y es una de las 13.000 personas que, gracias a Cáritas, está trabajando en una planta de clasificación textil en Valencia. Allí quiere jubilarse.
He crecido profesional y personalmente. He aprendido muchísimo aquí.
¿Y aquí quieres seguir, Georgina? ¿O
y aquí quiero seguir. Quiero jubilar aquí. Yo espero jubilarme aquí.
La ONG de la Iglesia atendió el año pasado a 68.000 personas en sus programas de empleo. Para mucha gente, buscar una oportunidad laboral es casi como buscar un tesoro, del que, por cierto, ahora hablaremos, pero sin el mapa con la X que indica el lugar. Para ellos, para todos, la vida sigue. Soy Sofía Buera, esto es Mediodía COPE. Te saludo en nombre de todos los que hacemos posible este programa, en el que, además de los datos de paro, de la reflexión del presidente y de ese tesoro que enseguida vamos a buscar en Cádiz, están pasando más cosas como estas que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, Sofía, porque en la Moncloa desde luego no ganan para margaritas de tanto que está ahí el presidente deshojando. Bueno, miembros del gobierno y del PSOE siguen sumándose al llamamiento para que Pedro Sánchez no dimita. Él sigue en su etapa de reflexión y no acudirá al Comité Federal del partido de mañana sábado. Un comité para el que las federaciones territoriales se están movilizando con el objetivo de fletar autobuses con simpatizantes que muestren su apoyo. Como COPE te viene contando, Sánchez medita su decisión únicamente con su mujer, Begoña Gómez. Ahora vamos a hablar precisamente de todo esto. Bueno, los datos del paro no son los únicos que nos trae hoy la agenda económica. Tenemos también los del gasto en pensiones en el mes de abril. Y han vuelto a marcar un nuevo récord. En concreto, la Seguridad Social ha desembolsado más de 12.700 millones de euros para pagar las pensiones en este mes. Y tráfico, por cierto, aviso a los navegantes, a los que van con el volante o el manillar entre las manos. Tráfico instalará 95 nuevos radares y desplegará 150 agentes más de policía y guardia civil para frenar el aumento de muertes en las carreteras. Realizará 400.000 controles adicionales de alcoholemia. Contamos también, Sofía, que 4.600 alumnos y 400 profesores de religión de la diócesis de Getafe, en Madrid, participan hoy en la 13ª edición del viaje a Narnia, una actividad educativa y evangelizadora que se desarrolla en la granja de San Ildefonso de Segovia, con talleres, exposiciones, conciertos y tiempos de oración, este año inspirados en el libro El Príncipe Caspian, el cuarto de los 7 libros que componen esas crónicas de Narnia. No sé si has visto las películas.
Pues no, ¿para qué vamos a engañar? Pues
está muy bien, yo te animo.
Lo que está muy bien es el tiempo del deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas.
Y hablamos de otro que en su día tampoco dimitió, que es Pedro Rocha, y que ya es oficialmente presidente de la Federación Española de Fútbol.
Tal cual, como adelantó Isaac Fouto, la Comisión Electoral acaba de proclamar a Pedro Rocha presidente de la Federación Santi Duque.
El extremeño Muni fue el único que reunió todos los avales necesarios y tras la proclamación pasará a ejercer de manera inmediata como presidente, siendo su primera función nombrar a su junta directiva. Recordemos que se tratará de un mandato corto de aproximadamente 3 meses, porque tras los Juegos Olímpicos se celebrarán nuevas elecciones. Eso sí, ahora queda por ver si el Consejo Superior de Deportes decide inhabilitarle el próximo martes, una situación en la que el gobierno deberá obrar con mucha cautela porque podría provocar que FIFA y UEFA dejaran a España fuera de la Euro.
Entre tanto, hoy vuelve la Liga con el Real Sociedad Real Madrid a las 9, los blancos con el título de Liga en el bolsillo y pensando en la Champions y con la noticia de que Bellingham finalmente entra en la lista y se cae Rodrigo. En la Real la novedad es Brais Méndez. Hoy además debuta Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, va a ser no antes de las 4 ante el kazajo Shevchenko. Y están en marcha las motos. Gran Premio de España en Jerez, con los hermanos Márquez mandando en la primera sesión de MotoGP.
A partir de las 2 también estamos en ese circuito. Todo esto y más hasta las 4 y mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara ja estem al migdia de COPE Lleida. Saps que avui t'estem oferint el primer debat electoral d'aquesta campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya, que serà les eleccions el proper 12 de maig avui i s'inicia la campanya electoral i mira, ja comença a ser doncs una tradició, amb el diari La Mañana, COPE Lleida, organitzem aquest primer debat electoral. Estem a la redacció del diari La Mañana amb el Rafael Villafranca de Vox. Rafael, què tal, com estàs?
Sí, hola, bon dia.
Amb el Bernat Lavaquiol de la CUP.
Bon
Bernat.
Dia.
Amb el Òscar Ordeig del PSC. Òscar.
Bon dia.
Amb la Marta Vilalta d'Esquerra. Marta.
Hola, bon dia.
I amb la Janina Vella de Junts.
Bon dia de nou.
Bon dia. Bé, nosaltres hem començat ja amb dos blocs, hem parlat de sequera, hem parlat d'infraestructures i ara toca el torn del model comercial. Per cert, abans d'abandonar el model d'infraestructures, jo us explico una experiència pròpia, meva. Jo vaig haver d'anar a una reunió a Barcelona la setmana passada i ho baixàvem 10 dies d'antelació i no va haver manera de trobar bitllet de l'Avant, de cap de les maneres. Vaig haver d'agafar el meu cotxe particular per anar sol. Perquè dius, bueno, anem 3 o 4, doncs ja val la pena, doncs sol. Per tant, és una cosa que també hauríem de pensar-ho sota el punt de vista de la sostenibilitat i la contaminació i aquestes històries. Però vaja, que d'això ja n'hem parlat, d'infraestructures. Parlem ara del model comercial. Lleida té un debat des de fa temps sobre si les grans àrees comercials han d'anar al mig de la ciutat o a l'extraradi. Ara per ara, Torres Salses és el projecte més avançat i el que compta amb un inversor darrere, mentre que el pla de l'estació, que genera complicitats entre el comerç de Lleida, li costa tirar endavant. D'altra banda, el comerç local, tensat també per la venda online, té un futur incert. Diego Arànega, que és redactor en cap de local del diari La Mañana, planteja la següent pregunta sobre aquest tema. Si governen, són partidaris que les grans àrees comercials s'ubiquin dins el nucli urbà de les ciutats o al seu extraradi?
És un nou bloc, per tant, seguim la mateixa dinàmica que hem fet al principi. Ja sabeu, un minut a cada candidata i candidat per exposar el seu punt de vista, que evidentment queden coses per dir, i després ja comencem amb el torn de debat on es pot acabar d'ampliar o rebatre el que opinin d'altres companys o companyes de taula. El bloc 3 l'iniciarà Rafael Villafranca de Vox.
Bien, nosotros estamos en la defensa del pequeño comerciante, particularmente, por ejemplo, la capital, la ciudad de Lleida. Entendemos, evidentemente, que la apertura de grandes superficies en el centro de la ciudad, aparte de crear un problema de comunicación, un problema de colapso en la misma, perjudicará y ocasionará un cierre masivo del pequeño comercio, como se está observando, por ejemplo, en la calle, en el carrer Major, en el cual vemos que son numerosas las tiendas que están cerrando por no poder competir incluso por tema de las ventas online. Dicho esto, también hay que tener presente que para fomentar el comercio y la industria, lo primero que hace falta es seguridad en las calles. La atracción masiva de inmigrantes ilegales que no quieren integrarse en nuestra sociedad expulsa a quienes quieren ganarse la vida de manera honrada, incluso aquellos inmigrantes legales que han venido a trabajar de forma honrada con los papeles en regla y están plenamente integrados. Observamos la ciudad de Lérida, que es una capital en cierta manera venida a menos. Observamos que gran cantidad de gente joven de nuestras familias, nuestros hijos, tienen que marcharse por la falta de oportunidades y, por lo tanto, observamos que exportamos talento y, por otro lado, importamos problemas al respecto.
Gràcies, Rafael. El torn del Bernat Lavaquiol, de la CUP.
Sí, gràcies. Ens preguntaves si les grans àrees comercials han d'anar a les afores de les ciutats o han d'anar a l'interior. Clar, nosaltres creiem que hauríem de tendir a que no hi haguessin o hi haguessin les mínimes grans supermercats, grans zones comercials, perquè és bàsic i és fàcil d'entendre. Per cada lloc de feina que genere una gran àrea comercial, se'n destrueixen 5, 6, 7 del petit comerç. I nosaltres, si volem una societat cohesionada, per una banda, a fer els grans centres comercials, acaparar la riquesa amb unes poques mans i destrueix ocupació. D'altra banda, si volem una societat cohesionada, hi han d'haver petites botigues, perquè la veïna, la dona gran que baixa a comprar el pa, parla amb la venedora del pa, parla amb la carnisseria, i si algun dia són les 12 i encara no ha passat a comprar, la dependenta s'alerta i diu, hòstia, igual li passa alguna cosa, aviso un familiar, aviso... I són llocs també de construcció de cohesió social. D'altra banda, s'ha de relacionar amb el model de pagesia que volem. Si fiquem Mercadona, la pagesia pateix. Aleshores, nosaltres apostem per una distribuïdora pública, per el petit comerç i, si fa falta, ficar supermercats públics que donin i ofereixin el producte de proximitat.
Gràcies, Bernat. El torn de l'Òscar Ordeig, del PSC.
Segur que els assessors em diran que això no ho haig de fer, però ho faré. Dic, jo crec que hem tingut un exemple del que són les fake news i cap on no ha d'anar la política. Diu, em pregunten de model comercial i ens contesten sobre immigració. Una relació causa-efecte, una cosa, suposo, perquè no tenen model comercial i, per tant, necessitaven colar el discurs. Dic, això és un problema. Això és un problema i, per tant, aquesta campanya també va d'això, perquè podem parlar molt d'aquí, però si llavors sortim al carrer i enganyem amb altres coses que no tenen res a veure, doncs ja podem anar fent. Per tant, pedagogia. Pedagogia i poc sectarisme i poc populisme. Això va, posem en prestigiem la política i deixem de dir tonteries. Model comercial. Doncs, escolti, dinamització del comerç de proximitat, evidentment que sí. Tenim un problema amb el comerç de Catalunya i del conjunt de l'Estat, perquè hi ha falta de relleu generacional, perquè tenen moltes dificultats per competir les empreses familiars, sobretot les petites, la micro i mitjana empresa. Ara, escolti, siguem serios. Nosaltres no posem en qüestió que hi pugui haver àrees comercials, només faltaria, n'hi han. I, a més, això també ho decideixen els ajuntaments amb la seva autonomia local. Ara direm als ajuntaments com ho han de fer. En tot cas, nosaltres defensem que hi hagi una coexistència entre la trama urbana, entre el model de proximitat del comerç local i també les superfícies comercials. Com es fa això? És molt fàcil de dir. Lleida és molt gran, Lleida ciutat, i no té res a veure el que es pugui fer al Pirineu, per exemple, el que es pugui fer a Lleida ciutat. En tot cas, també hem de veure que determinats models comercials també generen progrés i evita també que la gent se'n vagi a altres grans capitals a fer les seves compres.
Gràcies, Òscar. El torn de la Marta Vilalta, d'Esquerra.
Bé, doncs nosaltres, en el cas concret del model comercial de Lleida, des d'Esquerra Republicana apostem pel Pla de l'Estació, un model comercial que està integrat en la trama urbana de Lleida, que ens serveix per mantenir aquesta identitat del comerç de proximitat, que és el que volem preservar, i també mantenir la singularitat de la ciutat. Un model que està integrat a l'eix comercial, integrat també a la zona alta, a la resta de barris, i ara que serviria també, creiem, ha de servir per revitalitzar tot el que és la Rambla Ferran, amb l'arribada del Museu Morera, doncs aquest punt també central i cèntric a la nostra ciutat. Entenem també que el Pla de l'Estació i la manera com es conceptualitza i la ubicació, doncs s'acabarà convertint en aquesta porta d'entrada a la ciutat. Hi ha l'estació de trens, hi haurà la futura estació d'autobusos, amb aquesta gran inversió que s'hi ha projectat, amb aquesta aposta clara per la mobilitat i per la mobilitat també integrada, i per tant creiem que és el millor projecte comercial també el Pla de l'Estació per la ciutat. I per tant, i en conseqüència, ens oposem al model de Torres Salses, que està fora de la ciutat, que creiem que és un model obsolet ja als nostres dies i que probablement respon més a una operació urbanística que no pas amb el fet de voler potenciar el comerç. Això, malauradament, si es tira endavant aquest projecte, serviria per desertitzar el centre, cosa que no volem, perquè cada persiana que es tanca i que no hi ha relleu és un petit fracàs per la ciutat. Per tant, la manera d'evitar aquest fracàs és apostar per aquells models que sabem que aporten vida, que aporten doncs futur i esperança, com és doncs aquest comerç integrat en la trama urbana, aquest comerç de proximitat.
Gràcies, Marta. El torn de la Janina Vella, de Junts.
Sí, hi ha un icone estimat per tots els lleidatans i lleidatanes, i dic des de la punta de Viella fins al Segrià Sud, doncs és el carrer Major i l'eix comercial de Lleida. I aquest model, que penso que és d'èxit i que és molt nostre, l'hem de fer compatible amb tenir un centre comercial integrat a la ciutat. No pot ser que la sisena ciutat del país no tingui un centre comercial, perquè o el fem o la gent se'n va a comprar a Saragossa, a Tarragona, a Barcelona, i al final el que volem i el que hem de defensar és que aquests diners es quedin a Lleida. Com? Doncs fer-ho, com dèiem, un centre comercial integrat a la ciutat, el Pla de l'Estació. Que no hi ha tants inversors com Torres Salses, un projecte amb el que nosaltres no hi estem gens d'acord perquè està obsolet, anem-los a buscar, però fixem el model, creiem-hi i apostem pel Pla de l'Estació i tirem-lo endavant.
Molt bé, doncs comencem el moment de debat. Bernat?
Sí, clar. Per exemple, Janine, des de Junts, a mi em sorprèn de vegades les posicions que teniu, perquè per davant feu campanyes per prestigiar i per potenciar el petit comerç, però després per darrere...
És compatible.
En més d'un cas es fan plans urbanístics a mida perquè entri un Mercadona, i això l'Ordeig ho coneix bé. I clar, és que tu no pots lluitar... És a dir, no pots potenciar el petit comerç penjant quatre cartells a la ciutat perquè la gent vagi a comprar local, i al mateix moment que ficar el monstre a la porta del darrere, que és totalment desigual. És desigual, i és evident que Mercadona es menjarà la botiga de queviures del barri.
Perdó, quan dius l'Òscar ho coneix molt bé, us referiu
un compartit ajuntament.
No és que ens presentem junts, és que érem regidors a la Seu.
Per junts?
Janine, no sé si per al·lusions.
Sí, com deia, primer, no es pot anar contra el progrés, i el que hem de ser capaços és de traçar un model que ho faci tot compatible. Evidentment que defensem el petit comerç, i evidentment que l'hem de salvar perquè també està en una situació límit.
Sobretot però el salvaràs amb el Mercadona.
Però és que a Isona, o a Llimiana, o a Gavet de la Conca no hi ha Mercadona. El que hem de lluitar és perquè si queda una petita botiga de queviures, aquesta botiga continua oberta.
Vaina
perquè justament...
Ja estaven esgarrifats amb els supermercats que els entraran.
Bernat, justament aquests pobles són on tenen la gent més envellida, que justament no té cotxe, i per tant el que hem de fer és salvar aquest petit comerç. I en els casos en què ja no hi quedi cap comerç, apostem també pel transport a la demanda, perquè clar, les línies de transport públic no arriben a cada poble.
Rafael i Òscar.
Sí, fent referència a el que ha manifestat el senyor Deig, referent a que... Bueno,
intentat... Sobre comerç o sobre què?
No, sobre el discurs, ara estic parlant jo, sobre el discurs de la immigració legal que diu que he intentat col·legir aquí, que és una tonteria. L'autèntic problema sí que és la regularització de 500.000 immigrants il·legals, és a dir, mig milió de persones, premiant una vegada més el compliment de la llei, que han entrat de forma il·legal, en detriment de la gent que ha fet els seus papers i de forma honesta està treballant legalment amb aquest país.
L'autèntic problema sou vosaltres, no et deixo acabar, que sou els gossos de la burgesia.
Escolta, deixa acabar, que jo ja no t'he faltat el respecte i demano que no em faltis tot el respecte amb el terme gos. A part, el gos és una persona, el gos és un animal noble i leal. No sé si ho sabies, però t'ho dic.
Bernat, sisplau.
Acabant el tema, vull dir que una vegada més, aquesta tendència a actuar de forma o fora de la legalitat del Partit Social Nacionalista, perquè avui en dia, encara que es digui progressista, és un partit regressista que actualment està treballant al servei del nacionalisme, se veu amb el tema de la llei de l'amnistia, que vulnera 17 articles de la Constitució espanyola i, a més, 2 directives comunitàries. Està clar que això sí que afecta la seguretat jurídica i això sí que va relacionat amb el tema. I com que afecta la seguretat jurídica, no fa falta fer un expert en economia per saber que sense seguretat jurídica en aquest país no hi ha seguretat de mercat.
Òscar?
Jo crec que tots els ciutadans que ens estan sentint, i crec que avui s'ha de dir, l'actitud del PP i Vox ha posat en qüestió les institucions democràtiques, ha posat en qüestió l'estabilitat del país a través de la demagogia, de l'insult i de la mentida, i jo crec que aquí hem de dir que la política, una vegada més, és la veritat, és la pedagogia, és buscar allò que ens uneix i és la discrepància, poder parlar lliurement de les coses i acceptar el resultat electoral. Per tant, parlem de comerç, la gent, i per aixecar una mica el focus, Ricard, si em permets, jo crec que si avui dia preguntem als petits comerciants què és el que els preocupa, doncs home, els preocupa que hi hagi un centre històric amb vitalitat, que funcioni, els preocupa la burocràcia excessiva que tenen una gran empresa i que segurament una petita comerciant també el té, els preocupa també la falta d'infraestructures per poder competir, necessitem un territori, no només Lleida, necessitem un territori competitiu, que vol dir que tota la infraestructura que complementa el petit comerç funcioni, necessitem també aquests impostos autonòmics fer una revisió. Nosaltres no som de baixar impostos, creiem que no paguem massa, però sí que tenim 15 impostos quan a l'Aragó en tenen 2 i per tant necessitem fer una revisió, un replantejament de la tributació autonòmica. Més per un tema de paperassa que per recaptació. I per tant, i sobretot, jo crec que també és molt important, necessitem donar als comerciants i l'empresariat el que necessita és certeses, estabilitat i unes institucions que diguin, escolta, si això no es pot fer, no es pot fer, però sobretot que hi hagi una estabilitat i unes certeses.
Va, si no hi ha res més, canviarem de...
Només una al·lusió, sí. Simplement. Bueno, que ha dit que la nostra formació està actuant en contra de les institucions democràtiques. En primer lloc s'ha de recordar que sense llei no hi ha democràcia. Sembla que aquesta màxima el Partit Socialista no l'acaba d'entendre de forma completa. I hem de dir que ha estat el Partit Socialista el que ha parasitat juntament amb el nacionalisme i colonitzat totes les institucions democràtiques d'aquest país.
Doncs canviarem de bloc, obrim el bloc de Catalunya, per entendre'ns. La relació entre Catalunya i Espanya encara no està resolta, des de la conllevància orteguiana fins a la proposta d'un referèndum d'autodeterminació, la dialèctica entre Barcelona i Madrid continua omplint planes de diari. Des de la demanda d'una consulta al discurs federal passant per l'autonomia, hi ha gradacions diverses sobre com articula aquesta disjuntiva. Un debat, per cert, que també afecta el finançament. Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, planteja la següent pregunta. Catalunya pot mantenir la qualitat dels serveis públics i la millora de les infraestructures sense gestionar els seus propis recursos, com fa, per exemple, el País Basc? Aquest bloc el començarà el Bernat Lavaquiol de la CUP.
Sí. Clar, a nosaltres ens fa falta molt més que gestionar els nostres propis recursos. A nosaltres volem fer una distribuïdora pública, volem audiovisual públic, volem que hi hagi serveis públics forts, volem fer un canvi de rumb amb el país. Hi ha una sèrie de polítiques que no es poden fer dins del règim del 78 i per això som independentistes, per oferir una millor solució a la vida de la nostra gent. Hem viscut un cicle progressista amb el procés que va generar il·lusió, que va engrescar molta gent, que va dotar d'esperança, però que va acabar amb un pacte per dalt, que el que ha generat és una frustració absoluta que ens ha portat o no ens ha portat a un desencís cap a la política de molta gent que havia cregut en la política per fer canvis, un desencís, un desencant molt gran, que obre la porta a opcions d'extrema dreta i, evidentment, que com ha acabat i com el pretén solucionar ara Esquerra, Junts, amb un pacte amb la patronal, el Puigdemont reunint-se en Foment del Treball, pactant amb el PSOE, no ho aconseguirem. El referèndum només l'aconseguirem a base de que el referèndum el farà la gent, no ens el donarà el PSOE. I per això fa falta fer en construcció. popular per tendir cap aquí. I ens preocupa perquè ara Junts per Catalunya, nosaltres, clar, ens sap greu perquè el president Puigdemont va marxar a l'exili, sent Puigdemont, del Junts més progressista de la història, que fins i tot demanava tancar els CIEs, i ara està tornant com el candidat del Junts més de dretes de la història, que està plantejant treure l'impost de successions. I li preguntem al candidat Puigdemont: què tornaràs, a fer el Hard Rock, a fer Jocs Olímpics, a treure l'impost de successions, o a lluitar per millorar les condicions de vida de la gent i per fer la independència?
Gràcies, Bernat. Òscar Ordeig, del PSC.
Que és evident que el que s'ha fet fins ara no ha anat bé, ens ha dividit, ens ha afeblit i ens ha fet perdre moltes oportunitats i moltes energies. Nosaltres des del PSC ho hem dit, cal obrir una nova etapa, cal deixar-nos d'enfrontaments, i hem fet aquest missatge que ha donat el Salvador Illa d'unir i servir, intentar veure allò que ens uneix. No tots som iguals, és evident, però sí que podem trobar elements que ens uneixin, que ens facin més forts i sobretot que ens serveixin per gestionar i per governar els recursos públics, que a vegades també ens oblidem. Pressupost 2024, que no es va aprovar, era de 41.000 milions d'euros. Mai el govern de la Generalitat havia tingut tants diners. També ens hauríem de qüestionar. Podem tenir més? Segur. Hem de millorar el finançament? Sí, apostem per millorar el finançament. Hem de fer una gestió conjunta dels impostos amb el govern de l'Estat, que és aquesta proposta de consorci tributari que nosaltres tenim amb l'Estat? També. Ara, podem tenir diners infinits, que si llavors fem una mala gestió, si no preguntem als sanitaris, als mestres, als Mossos, als funcionaris de presons, si fem una mala gestió dels diners públics, això no servirà per res que tinguem més diners. Per tant, més diners sí, però bona gestió també.
Gràcies, Òscar. Torn de la Marta Vilalta, d'Esquerra.
Ara sentíem com el PSC ens diu aquest lema, no?, d'unir i servir, que si el completem seria unir Espanya i servir a la Moncloa. Nosaltres plantegem una cosa completament diferent. Esquerra Republicana, ja ho saben, som independentistes, volem la República Catalana, i hem vist com el camí de la via negociada dels últims anys dona fruits. Hi ha un conflicte polític i s'ha de resoldre políticament, s'ha de resoldre democràticament. Aquests últims anys, sobretot, ens hem centrat, a través d'aquesta via negociada, a acabar amb la repressió. Una repressió que no s'hauria d'haver produït mai, mai, perquè la resposta l'1 d'octubre va ser la imposició de presons, d'exili, de centenars de causes judicials. Doncs bé, acabar amb la repressió vol dir que en aquests últims anys hem pogut fer uns indults perquè hi hagués llibertat pels presos polítics, s'ha eliminat el delicte de sedició del Codi Penal i també doncs, està a punt d'aprovar-se aquesta amnistia que ha d'acabar amb aquesta situació repressiva. Mentre uns ens deien sempre que no, que tot això no seria possible, i els altres fins i tot ens deien traïdors, des d'Esquerra Republicana, amb la força i la insistència, ho hem fet possible. I ara toca obrir doncs, aquesta segona fase, que és la del referèndum acordat. Per nosaltres el referèndum és la solució democràtica per tal de decidir com volem que sigui Catalunya, i mentrestant, mentre negociem aquest referèndum, efectivament és urgent tenir un nou sistema de finançament, un sistema de finançament que acabi amb el dèficit fiscal que ens asfixia, que asfixia les finances de la Generalitat de Catalunya, i que acabi amb aquests 22.000 milions d'euros a l'any que se'n van i que no tornen. I de veritat que jo em pregunto com pot algú defensar aquest sistema o dir que és un privilegi poder tenir un sistema de finançament nou i just, que es recapta tots els impostos, com està dient el Partit dels Socialistes.
Gràcies, Marta. El torn de la Janina Vella, de Junts.
Sí, hi ha molts esforços, no, en centrar Junts per Catalunya. Quan interessa som la dreta catalana, quan no som massa d'esquerres, doncs bé, això el que constata és que Junts per Catalunya representa la centralitat del país. Dit això, per nosaltres l'1 d'octubre continua vigent i només pot substituir-se per un referèndum vinculant i acordat amb l'Estat. I sí, som independentistes perquè justament només quan nosaltres siguem capaços de gestionar tots els recursos que genera Catalunya podrem tenir una política econòmica justa. Diuen que hem negociat a Madrid. Doncs sí, Junts per Catalunya hem estat decisius a Madrid, i allà on veiem una oportunitat per defensar els interessos dels catalans i catalanes, allà ens hi troben. Nosaltres negociem, complim i, sobretot, i molt important, fem complir els acords, perquè si no, no tenim cap problema a despenjar-nos, a dir no o a parar. Per això, justament, també el nostre lema de campanya és fer-se respectar a Madrid, a Brussel·les i on calgui. Dit això, aquestes eleccions van d'Illa o Puigdemont, això va de si defensem Catalunya des de Catalunya o defensem Catalunya des de Catalunya però amb servilisme a Madrid.
Gràcies, Janine. I acabem aquest torn d'exposicions amb el Rafael Villafranca, de Vox.
Referent a la manifestació de la CUP, que diu que són independentistes, sorprèn que no hagi dit lo que també són, que són comunistes, que és una de les ideologies...
Som comunistes i som socialistes i orgullosos.
Són comunistes, que és una de les ideologies que més morts ha causat a la història de la humanitat. No?
I m'ho diuen feixista, això.
Dit això, també referent a la manifestació, que bueno, dir que els que van ser responsables del cop d'estat són presos polítics, aquesta gent està a la presó, va ingressar a la presó, no per les seves idees, sinó pels seus actes.
No és veritat.
Respecte del tema, hi ha una altra qüestió.
Ens esperem després el torn de rèplica. Sisplau.
Vale, he dit una qüestió. Sorprèn que aquí se parli de relació Catalunya-Espanya, perquè, evidentment, Catalunya és Espanya, vull dir, com si fossin dues realitats absolutament indiferents. Espanya és una nació que té molts segles d'història i va estar recordat el que va dir el mateix Josep Pla l'any 76 en una entrevista que li va fer el periodista Joaquín Soler Serrano, que va dir: els catalans són persones que tota la vida han estat 100% espanyols i ara els han dit que tenen que ser una altra cosa. I respecte al terme exiliat d'una persona que es fuga després d'un cop d'estat i un intent de cop d'estat i no dona la cara i se va viure en una mansió de luxe com és Waterloo, evidentment això es fa riure. I aquí hauríem de dir, recordar la frase de Josep Tarradellas, que diu que en política es pot fer de tot menys ser ridícul, com va fer el senyor Puigdemont.
Gràcies, Rafael. Ara sí, Bernat. Marta?
Bé, només per memòria democràtica i històrica, l'únic cop d'estat l'han fet els feixistes en aquest país. Per tant, jo demanaria que es retirin aquestes paraules. Hi va haver la voluntat democràtica d'un poble per fer un referèndum, per poder decidir el futur col·lectiu a través de les urnes. Unes urnes mai poden ser un cop d'estat, posar les urnes i decidir sobre el nostre futur col·lectiu, i aquí va caure la repressió. Nosaltres seguim i insistim, perquè tot allò que semblava impossible, que ens deien que no passaria mai, que no ho aconseguiríem, ho hem fet possible. Primer amb aquest camí de la desjudicialització i de la fi de la repressió, i ara amb poder acordar aquest referèndum, com han fet tants altres països en el món, des d'Escòcia al Quebec, i al segle XXI les qüestions, els conflictes polítics es resolen políticament. I per això també és necessari, per poder garantir el màxim de justícia social i de progrés econòmic i benestar a la ciutadania, doncs avançar cap a aquest nou sistema de finançament, que vol dir que Catalunya pugui recaptar tots els impostos que es paguen des d'aquí i que tinguem la clau de la caixa. Carai, això ho tenen el País Basc, ho tenen Navarra. No demanem tampoc cap cosa doncs, que no existeixi o que no sigui possible. Ja ho hem negociant durant la investidura de Pedro Sánchez des d'Esquerra Republicana. Vam acordar doncs, que això seria una de les carpetes de negociació, i el que no pot ser és un cafè per a tots. No pot ser això fruit, el sistema de finançament, d'una taula amb tots i que, per tant, la senyora Ayuso decideixi sobre quin és el finançament que ha de tenir a Catalunya. Per tant, torno a verbalitzar la pregunta. Com pot ser doncs, que el PSC estigui d'acord en acceptar que Catalunya siguem els tercers en recaptar en el marc de l'estat espanyol, però després els 14ens a la llista a l'hora de rebre aquests diners?
Gràcies, Marta. Janine i Òscar?
No replicaré l'extrema dreta.
Doncs Òscar?
Sí, a la Marta li agraden els jocs de paraules, amb unir i servir. M'alegra que us hagueu interioritzat aquest missatge. Feia jocs de paraules. A mi també m'agraden els jocs de paraules. Jo, unir i servir nosaltres, el govern d'Esquerra Republicana, dividir i desgavell. Unir i servir nosaltres, dividir i desgavell vostès. I jo li diria, senyor Vilalta, vostè ara diu això, segur que és una opinió que la pot defensar vostè, però quan nosaltres preguntem als funcionaris, als empresaris, als treballadors, les treballadores, als agricultors, que abans es comentava, els joves, gent gran, ahir que estàvem a Mollerussa, vam estar en un centre especial de treball, i vostès també van pels llocs, què els hi diu la gent? L'està dient el que vostè està, el relat que ha fet vostè? No. Diuen que Esquerra Republicana gestiona molt malament i que això no ho han fet bé. Sí, que les coses no funcionen. Llavors, no tot ho han fet malament, és evident. Però si posem en una balança, les coses no han anat bé. No és que ho digui jo, és que a mi m'ho diuen. I a vostès segur que també els hi diuen. O, per exemple, miri, jo no dic que ho digui ara, però tenim aquí, per exemple, mirant el diari, molt atent al debat, el Cosme García, que és president de la Federació de Cases Regionals. I dic, escolti, si ell ara li demanéssim, vostè quan va a les cases regionals i pregunta als seus associats, diu, la gent què és el que li preocupa? No dirien el que estem dient aquí, No diria el que estem dient aquí. Diria, escolta, no arribo a final de mes. Un percentatge molt gran de la gent que treballa no arriba a final de mes. La inflació. Per tant, ostres, a vegades fem uns debats artificials, sobretot en determinats llocs especialistes, però també de partits també majoritaris, que no es corresponen amb el que la gent ens diu i pensa. La gent de Lleida, del Pirineu i l'Aran no connecten amb el que vostès estan dient.
Per al·lusions, Marta i Bernat, que havia demanat la paraula també.
Sí, el diputat i candidat ara Ordeig és hàbil per fugir d'estudi perquè no ha respost cap de les preguntes que li he verbalitzat. Hi ha coses que no s'han fet bé, evidentment.
Ah.
Evidentment. No, és que jo també ho vull reconèixer, és evident. Hi ha coses que s'han fet molt bé. Hi ha deures pendents que estan encarrilats i, per tant, nosaltres reivindiquem la voluntat de poder seguir doncs, amb aquesta direcció perquè hi ha coses que també s'han fet bé. Però, escolti'm, no parlem de debats artificials. Estem parlant de diners, de recursos que genera aquest país, que generen les nostres terres. Diners i recursos que se'n van i no tornen de cap de les maneres. I això no és un debat artificial, perquè això vol dir parlar d'hospitals i de salut. Això vol dir parlar d'escoles i d'educació. Això vol dir parlar d'habitatge i de polítiques doncs, també en l'àmbit dels drets socials. Vol dir parlar d'aquestes qüestions que sí que afecten a la gent. Vol dir parlar d'infraestructures com hem fet abans o de model comercial. Sense tots aquests recursos dels quals no disposem avui en dia, amb aquesta asfíxia que és de calaix, que ho diuen tots els informes, és que no m'ho invento jo, ni ens ho inventem Esquerra Republicana, que és de calaix, tot això està connectat amb les demandes que li fan a vostè i segur que ens fan a nosaltres quan parlem amb la gent. Per això ho reivindiquem, perquè és el que Catalunya, la ciutadania de Catalunya i específicament de les Terres de Lleida i del Pirineu ens mereixem.
Bernat.
Sí, jo com hi ha punts que planteja l'Òscar Ordeig, que estic d'acord, parlem d'inflació, d'habitatge, però és que potser per això som independentistes, perquè el règim del 78 està per expropiar pisos als bancs i als grans propietaris. El règim del 78 està per limitar preus de la inflació, està per fer una distribuïdora pública, no està per això. Això només passa per fer una ruptura amb clau progressista, una crisi social i nacional que les hem d'unir per fer un canvi de rumb, que és el que necessita el país. Però aquest canvi de rumb, a mi jo també hi ha moltes coses que estic d'acord amb vosaltres, Vilalta, però no siguem ingenus, perquè no es pot fer pactant, per exemple, amb l'Ordeig, jo ara que et preguntaria, esteu el PSOE donarà un referèndum acordat per Catalunya? Perquè si no l'ha de donar, és que no sé de què parlem.
Òscar, no sé si vols contestar amb aquesta pregunta directa, amb 5 segons.
Jo he dit quin era el nostre model. Nosaltres no estem per un referèndum, nosaltres estem per obrir una nova etapa i demanem a la ciutadania que ens doni força per governar, perquè necessitem un govern que governi.
Clar, jo estic d'acord, vull dir, posició del PSC, clara, concisa, no enganya ningú. Esquerra ha de saber amb qui pacte i com fa construcció popular per arribar a la independència. Si la fa amb nosaltres, si la fa amb el poble, si la fa amb les organitzacions civils o si la fa amb el PSC, que està més a la dreta que el PSOE.
Va, ens queden 10 segons, Rafael.
Simplemente decir que la soberanía reside en el pueblo español y evidentemente no cabe referéndum sin contar con el resto de los españoles. Y debo enseñar una cosa, aquí estamos hablando de la relación Cataluña con el resto de España. Y hay que tener presente una cosa aquí, pues, que es que el proceso ha sido como rey Midas, pero al revés. O sea, todo lo que ha tocado se ha convertido en miseria.
Molt bé, doncs, Marta.
Una xifra, 5 segons. El 80% de ciutadania del nostre país està a favor, diu el CEO, a favor de poder celebrar un referèndum. Per tant, serà possible.
Perquè ja no.
Serà possible. I moltes coses que semblaven impossibles. L'amnistia ens havien dit no, ni nada d'ESO. Doncs mira, això ho va dir l'Illa. Doncs ara anem a l'ESO, que és el referèndum.
Amnistia acompanyada d'una claudicació, clar que l'accepten.
No.
Janine.
Una dada molt ràpida de quan parlàvem de finançament. 22.000 milions d'euros marxen de Catalunya i no tornen. I al començament del debat estàvem discutint el que per nosaltres és molt important, però que amb aquesta xifra són engrunes, com els 180 milions d'euros de comiols o la gran inversió que farà el govern de Pedro Sánchez a l'Eix Pirinenc, que són 260 milions d'euros. 22.000 milions que marxen i no tornen.
Les dades són dades. El 80% del que genera les Terres de l'Ebre se'n van a Barcelona i no tornen a les Terres de l'Ebre.
Però això ho podrem decidir nosaltres, no?
Pues amb una Catalunya independent. Decidint. Mira com ho esteu decidint.
Alguna rèplica més? No? Va. Doncs escolta, saltem de bloc. Obrim el cinquè bloc. Les enquestes que coneixem fins ara doncs, dibuixen un escenari sense majories absolutes i, per tant, els pactes seran imprescindibles per forjar majories de govern. Aquesta passada legislatura hi havia una majoria independentista, però es va trencar i alguns sondejos apunten que potser ara no hi tornarà a ser. El que és evident és que per governar caldran pactes. Xavier Manau, subdirector del diari La Mañana, planteja la següent pregunta. Al marge de les línies vermelles de cada partit, si haguéssiu de pactar després de les eleccions per formar govern, quin o quins són els temes que considereu essencials per poder assolir un acord. El bloc 5 l'inicia Òscar Ordeig del PSC. Òscar.
Bé, des del Partit dels Socialistes de Catalunya el que demanem a la ciutadania de Lleida, del Pirineu, l'Aran i al conjunt de Catalunya és que ens doni la força, que ens doni la confiança per governar. El problema de Catalunya ha estat una falta d'un bon govern, de donar estabilitat, de garantir que les institucions funcionin correctament. Catalunya estava al davant amb la majoria de polítiques públiques i en aquests moments estem a la cua i per tant necessitem, tenim un territori fantàstic, tenim persones excepcionals i necessitem un govern que acompanyi en aquesta línia. I aquí és on Salvador Illa té totes les opcions per obrir aquesta nova etapa. Per tant, però necessitem tenir una força suficient per tal de poder obrir una nova etapa, per tal de poder fer un govern fort i per tal de fer el canvi que necessita Catalunya. Nosaltres, ja ho hem dit, parlarem amb tothom donarem la mà, hem donat la mà quan hem estat a l'oposició i per tant aquí també un exercici de responsabilitat, es demostra la vàlua política també quan es guanya i no es governa, hem ajudat a la governabilitat del país amb tot el que hem pogut, pel bé de Catalunya, no pel bé del govern de la Generalitat, no pel bé del PSC, sinó pel bé de Catalunya i per tant seguirem a la mateixa línia, però el que aspirem és fer-ho des del davant de la Generalitat. Hem dit que parlarem amb tothom, perquè hem de parlar amb tothom, menys amb Aliança Catalana i amb Vox, perquè evidentment no comparteixen uns mínims denominadors de qualitat democràtica, d'arguments i de ganes de treballar pel que necessita la ciutadania de Catalunya.
Gràcies, Òscar. Segueix Marta Vilalta, d'Esquerra.
Bé, doncs des d'Esquerra Republicana de Catalunya sortim a guanyar, a poder revalidar la màxima confiança de la ciutadania amb l'exemple i el fonament de la feina feta i la voluntat de seguir defensant Catalunya, defensant la ciutadania del nostre país i específicament de les nostres terres per garantir doncs, benestar i justícia social per a tothom. És evident que segurament caldrà pactar i per tant nosaltres també no representem aquesta voluntat de construir acords, de sempre construir consensos, d'intentar no, construir aquesta via àmplia, en tot cas per nosaltres, doncs aquells eixos que seran importantíssims per poder pactar aquesta propera legislatura, doncs és la defensa de la llengua catalana. Avui no hem tingut temps de parlar-ne gaire, de fet gens, però la defensa de la llengua catalana és un eix fonamental. La defensa de l'estat del benestar, serveis públics per a tothom en un país equilibrat. En parlàvem ara, el nou sistema de finançament, aquesta és una prioritat també per a Esquerra Republicana i l'avenç cap a aquest referèndum pactat per decidir el nostre futur col·lectiu. Aquests són les nostres prioritats i allò que posarem sobre la taula en qualsevol dels pactes. En tot cas, des d'Esquerra Republicana no volem triar eix social o eix nacional. Sempre hem dit que van lligats i que van de la mà i són absolutament necessaris. I per tant, defensarem sempre doncs, l'avenç nacional i l'avenç social en qualsevol dels pactes. Ara bé, igual que hem fet aquesta última legislatura, on malauradament Junts per Catalunya va abandonar el govern de la Generalitat al mig del mandat, nosaltres també entenem que si hi ha possibilitats doncs la prioritat serà poder fer un govern fort, liderat per Esquerra Republicana però que sigui format per l'independentisme.
Gràcies, Marta. A torn de la Janina Vella de Junts.
Sí, hem parlat a l'inici del bloc no, d'aquesta majoria independentista. Jo crec que aquesta majoria independentista a les cases hi és, però al Parlament no hem sabut aprofitar-la. Aquesta majoria independentista s'ha trencat aquesta legislatura. El president Aragonès surt investit amb els vots d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP i acaba convocant unes eleccions anticipades amb un govern en minoria i sol amb Esquerra Republicana. Això ha passat per alguna cosa. Ara bé, la gent hi és igual, estan al nostre costat. Per tant, jo crec que estem condenats a entendre'ns. Per tant, el primer que hem de fer és estendre la mà i prioritzar les forces independentistes. Dit això, nosaltres sortim a guanyar les eleccions i si una cosa hem demostrat fins al dia d'avui és que sabem negociar, sabem arribar a acords i pactar amb qui sigui si és bo per Catalunya. Dit això, tenim clar que no investirem el president Illa, si fos candidat a la presidència, perdó, no donem-ho per fet. No sé si tothom pot dir el mateix. El senyor Deig deia que s'ha d'obrir una nova etapa. Deia abans, Illa o Puigdemont. L'etapa Illa ja sabem quina és. Va ser ministre a Madrid i va fer de tot menys escombrar cap a casa perquè han coincidit que són els anys que menys execució pressupostària hi ha hagut a Catalunya. Per tant, una nova etapa, però amb Catalunya i per Catalunya.
Gràcies, Janine. El torn del Rafael Villafranca, de Vox.
Sí, en tema de financiació, los catalanes sufrimos un proceso de degradación de nuestras condiciones de vida en los últimos años. Una situación de incertidumbre económica que jamás hubiéramos pensado y que no procede de un modelo de financiación insuficiente como quise hacer pretender, como dice el separatismo, sino todo lo contrario. Es el despilfarro autonómico el problema más grave que estamos padeciendo. Hay un libro que ya planteó incluso el ministro, que no era ministro, el ministro Borrell, sobre los cuentos y las cuentas del separatismo, que recomiendo la lectura a los aquí presentes. Empleos, además, que desaparecen, salarios que cada vez dan para menos y ataques continuos al sector clave de nuestra economía, siendo aquí en Lleida en particular al sector primario. Más de 8.000 empresas se han marchado desde el 2017, un 25% del PIB. En el primer trimestre del 2024, 258 empresas se marcharon de Cataluña, el peor trimestre en 5 años. Cataluña tiene 11.000 euros de deuda por habitante y más del 11% del gasto va a pagar esta deuda.
Gràcies, Rafael. El torn del Bernat Lavac i el de la CUP.
Sí, haurem de reforçar el model d'immersió lingüística perquè el representant va com un pas enrere. Vull dir, bueno. A veure, el moment és greu, tenim crisi ambiental, un primer embat amb la sequera molt forta, que veurem com es resoldrà, si cap a la dreta o cap a l'esquerra. Tenim una crisi social, jo estem preocupats, jo miro al meu voltant i veig xavals, jovent, amb angoixa, amb ansietat, amb depressió, estudis molt potents, no trobem feina, no es podem emancipar de casa als pares perquè no podem pagar l'habitatge. Això ens està portant a una societat malalta i amb males condicions de vida. I això ho hem de revertir. Cal un canvi de rumb. Està clar que la recepta de la patronal no ens serveix, ens ha dut aquí. Fa falta ser valents i fer un canvi de rumb. I aquí hem de construir una majoria social, tant a nivell parlamentari com amb els moviments socials. I hem de fer un canvi de rumb. És a dir, nosaltres ens entendrem si en lloc d'anar cap al precipici social i ambiental, el que fem és marxar-ne. I per això cal valentia per part d'Esquerra. Pues, podrem parlar de propostes concretes. No hi ha línies vermelles, pues, pla de xoc per la petita i mitjana pagesia, distribuïdora pública, millora del REC, expropiació de pisos de la banca, un canvi de rumb. I això passa perquè hi hagi una CUP forta, perquè l'esquerra, si no, Esquerra Republicana tindrà tendència a pactar amb el PSC com està fent. I nosaltres hem de fer-la tendir cap a les crisis, cap a l'esquerra, perquè la solució social i nacional van de la mà i no van per separat. I pel que fa al candidat Puigdemont, doncs depèn. Ens entendrem o no ens entendrem? Si el candidat Puigdemont ve vendre's al país amb hard rocks, amb desaladores pel turisme, no ens entendrem. Si el candidat Puigdemont no torna com a candidat i ve com a president per fer una Catalunya millor i això passa per fer un canvi de rumb, per no fer cas a Foment del Treball i fer cas a les majories socials, doncs ens hi podem entendre.
Gràcies, Bernat. No sé si algú vol intervenir. Janine, Òscar i Rafael.
No, ara al candidat de la CUP jo els demanaria que justament pensar en el país i no en els partits és no cometre el greu error que van cometre quan Jordi Turull era candidat a la investidura.
Els únics que vam estar al Parlament perquè tornés Puigdemont i fer-lo president era la CUP. Els únics. No hi havia ni el seu partit.
Òscar.
Bueno, jo celebro que Junts es plantegi aviam si han d'investir o no el Salvador Illa. Jo crec que no hi ha...
No investirem Salvador Illa.
Jo crec, bueno, però que, per tant, entenc que s'ho han plantejat, no? Per tant, bueno, doncs està molt bé. Jo crec que aquí, Junts, Esquerra, Junts, PSC, jo crec que aquí, escolti, som amb respecte per totes les opcions, però aquí són partits de govern, que hem tingut totes diferents responsabilitats a les institucions, jo crec que hem de ser capaços de parlar i posar-nos d'acord per aquells temes que beneficien el país. Aquells temes que siguin bo pel país han de ser bons per nosaltres, els hem de defensar i ens hem de posar d'acord. I llavors jo crec que també és evident que estan dient aquí, aviam si ens podem entendre, no sé què, però que porten 14 anys. No 10, no. 14 anys, ara sí, ara no, d'aquesta manera, d'allò, amb retrets, trencant el govern. Nosaltres hem intentat salvar el pressupost i la legislatura i no han sigut capaços tampoc de posar-se d'acord. Dic, escolti, el que no ha funcionat fins ara, el que s'ha trencat durant tot aquest temps, jo crec que és enganyar els ciutadans i dir que això ara ho arreglaran a partir del 12 de maig. I jo crec que, a més a més, això també ho han dit representants dels seus partits. Nosaltres el que plantegem, escolta, és una alternativa, amb humilitat, amb respecte, sense donar lliçons a ningú i fins i tot dient que Junts ocupa una posició molt important a Catalunya, Esquerra també, i també la resta de formacions polítiques, menys els que ja han dit que per nosaltres no estan aportant, no? Per tant, escolti, nosaltres creiem que Lleida ha de donar un missatge, com el va donar les municipals, com el va donar les eleccions generals, Lleida ha de donar un missatge de canvi, de nova etapa, tranquil·la i sense castigar ningú i sense enfrontar ningú, però jo crec que necessitem virar, canviar, és el que al final la gent jo crec que ens està demanant, i un estat d'opinió o un estat emocional de que així no podem seguir. Els rànquings de les polítiques públiques més importants, estem, bueno, podem discutir això, no sé què els hi sembla als companys, però els rànquings més importants, començant per PISA, estem a darrere. I per culpa d'Esquerra i prou? No. també per culpa de Junts. Per altres elements que no tenen... Que no, és veritat, home.
I vostès no
és com dir que les renovables només depèn del govern d'Esquerra Republicana. Home, perdó, vostès han governat durant molt de temps, eh? Per tant, jo crec que tenen part de responsabilitat. Com nosaltres també podem assumir que algunes coses el govern de l'Estat també es podien haver enfocat millor, i tant com sí. Però la principal responsabilitat dels últims 14 anys es diu Esquerra Republicana, es diu Junts per Catalunya.
Gràcies, Òscar. Rafael, que havia demanat paraula, Marta, sí, bueno, i Bernat.
Simplemente, tres cuestiones. Sorprende que un partido comunista como es la CUP tenga este énfasis o ponga este énfasis en la defensa de un máximo representante de la burguesía catalana como es Puigdemont. Por otro lado, el señor Rodríguez ha hecho referencia a que solo pactaría con partidos que tuvieran una calidad democrática, ¿no? Excluyendo evidentemente, como él entiende, a Vox. Claro, sorprende que ellos también vayan presumiendo de calidad democrática cuando tienen un pacto de gobierno con bildutarras, con separatistas y con comunistas. E indicar también que también sorprende porque son ellos los que han encabezado la ley de amnistía que, como se indicó anteriormente, vulnera 16 artículos de la Constitución, dos directivas comunitarias, han adaptado y han modificado las leyes ad hoc simplemente para beneficiar a los golpistas y supone única y llanamente un intercambio de impunidad por poder. Ello atenta al principio de seguridad jurídica y pone definitivamente fin a un principio también básico que todos los ciudadanos debemos ser libres e iguales. La ley de amnistía, evidentemente, supone no solamente un final, sino un principio de los problemas que van a venir después.
Gràcies, Rafael. Marta?
És que ara es posaven dades sobre la taula, però se n'ha descuidat unes quantes el senyor Ordeig. Per exemple, tenim l'atur més baix de la història en els últims 15 anys, tenim rècord d'exportacions o d'inversions al nostre país, s'han fet unes polítiques com la gratuïtat a l'infantil 2, aquesta gratuïtat 0-3 anys, doncs que és una política transformadora. Per tant, s'ha oblidat algunes de les dades que són bones per al país i que evidencien que no cal una alternativa, sinó justament que estem en la bona direcció. Però, en tot cas, parlàvem de pactes. L'important és per fer què? I reitero, per part d'Esquerra Republicana, llengua catalana, estat del benestar, finançament i referèndum. Això sobre la taula per qualsevol possibilitat de pacte. I la garantia de que no passin coses rares és que Esquerra Republicana sigui forta. I m'explico. Quan dic coses rares, què vol dir? Coses com les que van passar a l'Ajuntament de Barcelona. Que la Colau va ser alcaldessa gràcies als vots de Valls o que el Collboni és alcalde gràcies als vots del PP. Per tant, la garantia de que això no passi és que Esquerra Republicana, és que l'independentisme en el seu conjunt tornem a ser forts i puguem doncs, refer pactes, perquè certament ens hem d'entendre, Janine, ens hem d'entendre. Moltes vegades es parla d'unitat. Nosaltres ens agrada dir també des d'Esquerra Republicana que la unitat es practica, no només es predica. I em sap molt greu doncs, que aquesta legislatura fos Junts per Catalunya qui abandonés el govern i deixés aquest govern independentista o ara votés en contra d'uns pressupostos que eren bons per Catalunya, que eren bons per la gent. I malgrat tot, segurament ens haurem de tornar a entendre, és evident, i per tant, però recordant que la unitat no només es pot predicar així doncs, en genèric, sinó que s'ha de practicar sempre. I aquí Esquerra Republicana sempre hem estat al costat dels presidents quan ha fet falta i sempre seguirem estant al costat del país.
De manera breu, Bernat?
Sí, clar, a mi quan parla Esquerra la retòrica que utilitzen m'agrada, a part són bona gent i se'ls hi veu que són bona gent, però...
És el més important.
Però després sap molt greu que mitja hora abans del pacte amb el PSC pels pressupostos aproveu que es pugui fer el Hard Rock. Que porteu 3
portem
anys...
Portem 10 anys i no s'ha fet el Hard Rock, Bernat. Portem 10 anys i no s'ha fet, però alguna cosa serà. Caixa, alguna
portem cosa serà. 3, 4, 5 anys que ho ha estat insistint i cansant-nos en fer uns Jocs Olímpics quan us dèiem el que ens feia falta. I no, bueno, això em sap greu. El senyor de Vox, molt breument, aquí ve una crisi social i ambiental molt gran. El capitalisme viu de generar explotació al tercer món, que la gent ja no es pugui guanyar la vida, ha generat el canvi climàtic, hi haurà unes migracions massives de sud a nord, i això hi ha dues maneres de gestionar-ho. A la dreta, amb extermini i genocidi, convertint el Mediterrani en la fosa comú més gran d'Europa, o amb el socialisme, amb que es pugui viure allà on es treballa, amb que s'acabi amb el canvi climàtic, amb que s'acabi amb l'explotació dels països del sud global, amb que tothom pugui viure a casa seva i no necessiti migrar a altres llocs, perquè aquí ningú vol migrar.
Sí, Rafael,
però sí, una cosa, no sé què presumeix la CUP de socialistes perquè els socialistes són internacionalistes i no nacionalistes com és aquest representant de la CUP que tenia aquí.
Poc has llegit a Lenin.
Simplement, no, ni ganes i menys a Stalin, que ja saps tu el que va fer.
Janine, que havia demanat la paraula.
Sí, molt breument, remarcar, ja anem parlant molt, jo crec que ara hem de mirar endavant, però bé, ja que torna a sortir el tema, nosaltres no sortim de govern, ens fan fora, i després...
O fer una consulta, Janine, o fer una consulta a la vostra militància, és evident que vam prendre vosaltres la decisió, ningú us va fer fora.
Home, expulsar el vicepresident del govern crec que és una manera molt... diplomàtica d'expulsar-nos del govern.
Després d'haver-li demanat això, una qüestió de confiança al president, al mig d'un ple, sense que el president ho sabés. Una part de lleialtat al president, increïble.
Parlem de pressupostos. Vostès no volien aprovar els pressupostos aquest any.
Que volíem.
I els hi anaven bé. Necessitaven una excusa per convocar les eleccions de forma anticipada. Perquè si no, abans de presentar-los, haguessin cuidat de tenir un acord. I això ho fan, presenten uns pressupostos sense majoria amb la complicitat del PSC, que justament els han portat on ells volien, perquè ja sabien quan els interessava que hi hagués eleccions o no, i aquestes eleccions es convoquen de cara a la ciutadania per sorpresa, però molt ben planificat, de portes endintre, entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya.
Molt bé, doncs hem arribat al final dels 5 blocs, ens acostem a les 2 de la tarda i jo crec que han sortit coses molt interessants sobre la taula, evidentment en podríem seguir parlant i n'ha faltat d'altres. És el que té tenir el temps limitat i ser aquest primer debat. Teniu 12 dies per endavant ara per seguir explicant cadascú doncs, la vostra posició. Nosaltres acabarem, com ja hem dit al principi, amb un minut per cada candidata i per cada candidat, simplement ara ja, sense debat, perquè pugueu demanar el vot a les persones que ens estan escoltant. L'ordre que seguirem és per ordre de menys a més vots obtinguts a les darreres eleccions. Per tant, el primer candidat que intervindrà serà el Rafael Villafranca de Vox.
Bien, como elemento de cierre, solicitamos el voto puesto que nuestros objetivos, en el caso de poder decidir sobre las cuestiones, es acabar con el expolio fiscal que se está produciendo aquí en Cataluña y reducir los impuestos autonómicos. Cataluña, además, es la comunidad autónoma que tiene más impuestos propios y que ha subido la fiscalidad impositiva a nivel nacional. Garantizaremos el cumplimiento de la ley. Puigdemont se fugó escondido en un maletero y nosotros, si antes no llega la amnistía apoyada por el Partido Socialista, volverá para ir directamente al Tribunal Supremo. Tenemos como objetivo recuperar las calles y los barrios, acabar con la inseguridad ciudadana y luchar de manera implacable contra la inmigración ilegal. Señalar también que nuestro objetivo es poner fin hasta la ley de inmersión lingüística porque entendemos que es una ley absolutamente discriminatoria. Es un tema muy grave. Ya Prat de la Riba dijo al respecto que si a un niño le cambias la lengua, a una persona le cambias la lengua, le cambias el alma. Estamos en contra de la existencia de policías lingüísticas que vayan detrás de niños y menores, al igual que si fueran policía moral como en el Irán, que buscan quién lleva o no el velo al respecto.
Gracias, Rafael. Ahora es el torn del Bernat Lavaquiol de la CUP. Un minut.
Sí, el moment és greu. Crisi climàtica creixent, a mesura que augmenti la crisi climàtica augmentarà la crisi social. Veiem que cada cop hi ha més jovent amb depressions, amb angoixa, amb ansietat, no poden trobar feina, tot i tenir uns estudis molt forts, no poden pagar l'habitatge. Veiem que la recepta de la patronal no ens serveix i ens fa falta un canvi de rumb. Ponent és molt més que una zona de sacrifici a la mercè de l'agroindústria i a la mercè de les macroinfraestructures energètiques. Lleida és molt més que una zona de pas entre Barcelona i Saragossa. El Pirineu és molt més que una zona de sacrifici a la mercè del monocultiu turístic, perquè un altre ponent és possible, i això passa perquè hi hagi feina estable i de qualitat, perquè hi hagi serveis públics que sustenten la vida i perquè hi hagi habitatge a disposició de la població. I aleshores, perquè un altre ponent és possible, hem de fer un canvi de rumb per aconseguir poder viure aquí, per això demanem el vot per la CUP.
Gràcies, Bernat. Al torn del Òscar Ordeig, del PSC.
Bé, des del PSC pensem que Catalunya és un gran país, però que ha tingut un mal govern. Portem 10 anys de fracassos i les coses no han funcionat prou bé. Ho diu la gent, ho diuen els principals indicadors i ens cal un canvi, ens cal obrir una nova etapa. I demanem a tots els ciutadans que ens estan escoltant que cal donar un missatge, Lleida, el Pirineu i l'Aran ha de donar un missatge de canvi. Un missatge i no s'ha de quedar a darrere dels canvis que han de venir els propers anys. I també hem de dir que Lleida serà, ha de ser i serà escoltada al capdavant del govern de la Generalitat. Per aquests motius nosaltres demanem un vot útil, concentrar el vot, demanem un vot de confiança, per obrir una nova etapa d'il·lusió, de progrés i de prosperitat que ens uneixi a totes les catalanes i els catalans. Salvador Illa serà un bon president si té la confiança de la majoritària de la gent i, sobretot, el que també és molt important és que tingui la força, que tinguem la força per governar i per desencallar els molts projectes i reptes que té Catalunya al davant.
Gràcies, Òscar. Torn de la Marta Vilalta d'Esquerra.
Aquests dies veiem com el projecte del PSC i de Salvador Illa és Espanya i com el projecte de Junts i de Puigdemont és Puigdemont. Per contra, el projecte d'Esquerra Republicana és Catalunya, és el territori i és la seva gent. Avui Catalunya és més forta que fa 3 anys, tenim menys atur, hi ha més exportacions i més inversions, hem fet possible la gratuïtat de l'infantil 2, l'escola Bressol, hem defensat com mai la llengua catalana, polítiques innovadores com els productes menstruals gratuïts per a les dones i tenim més mestres, més metges i més mossos i mosses que mai. Hem fet possibles coses que eren i semblaven impossibles, com l'amnistia o com el traspàs de Renfe i de Rodalies a Catalunya. I ara ens toca seguir avançant en la defensa d'aquest nou finançament just, en la defensa de la llengua catalana a tot arreu, en la defensa d'un referèndum per decidir el nostre futur i construir la República Catalana i defensant també Lleida i el Pirineu a través de l'Estatut del Municipi Rural, d'aquesta Lleida capital de l'agroalimentació i al costat de la pagesia. Quan Esquerra és forta, qui guanya és Catalunya i guanya tothom i per això demanem el vot i la confiança per Esquerra Republicana de Catalunya.
Gràcies, Marta. I acabarem amb la Janina Vella de Junts.
Sí, en 2 hores de debat han sortit moltes propostes, idees i totes són, quasi bé totes són legítimes. Em quedo amb la que hem d'anar junts per defensar els interessos de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Hem de fer lobby. Pràcticament tots hem coincidit en que Catalunya ha tocat fons a nivell de llengua, d'identitat, d'infraestructures, d'inversions. S'han tingut més diners que mai, però justament també s'han gestionat pitjor que mai. Per això a Catalunya necessitem lideratge, necessitem fer-nos respectar, necessitem totes les competències i deia, necessitem enyorats tenim de defensar la pagesia i la ramaderia, la llengua, la sanitat, cuida molt el tema de la salut mental, un model de seguretat, d'habitatge, d'aquella Catalunya emprenedora que torni a aixecar la persiana. I l'única persona capaç d'encapçalar aquest projecte es diu Carles Puigdemont. I ara està disposat a tornar per Catalunya, per un bon govern, per negociar de tu a tu amb l'Estat espanyol o davant de qui sigui. A Junts venim a defensar Catalunya, ara més que mai també venim a aixecar Catalunya.
Gràcies, Janine. Doncs nosaltres plantem a les dues. Ha sigut aquest primer debat. Us agraeixo a tots doncs, el nivell del debat. Ja ho sé que s'ha quedat moltes coses per dir, però com deia, teniu ara 12 dies per seguir explicant-ho a la ciutadania. Rafael Vilafranca de Vox, Bernat Lavaquiol de la CUP, Òscar Ordeig del PSC, Marta Vilalta d'Esquerra i Janine Abella de Junts han estat avui amb nosaltres en aquest primer debat. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Recorda que des de Lleida hi tornem dilluns a les 12:20.